Benvinguts al Ningú no és perfecte. Avui tornem a l'espai, l'última frontera. Tornem a Star Trek. Us aviso que aquest darrer trimestre de temporada serà bastant trekky, perquè tenim en dansa Picard i ja veurem si aquest maig arribarà aquí la nova sèrie Strange New Worlds. Ho dic perquè Discovery quasi no arriba, i la sèrie animada, Star Trek Prodigy, tampoc s'ha estrenat, malgrat que sembla que aquest abril veurem la primera part de la primera temporada en el canal Nickelodeon. La cosa és que Discovery era produïda per Paramount i Netflix, però Paramount, que és qui té els drets de Star Trek, va comprar la part de Netflix per poder distribuir la sèrie en la mateixa plataforma de recent creació, Paramount Plus. El problema és que Paramount Plus només es troba als Estats Units, alguns països d'Amèrica del Sud i algun territori més. Gràcies a la pressió dels fans europeus i els actors de la sèrie, que dies abans havien visitat Londres per promocionar la nova temporada, Paramount ho va apanyar com va poder. Com que la plataforma en qüestió no la tindrem fins a final d'any, la solució del moment va ser posar-la en demanda, pagant per capítol i, paral·lelament, distribuir-la gratuïtament a través de Pluto TV. Pluto TV és una aplicació amb un munt de canals, propietat de la mateixa Paramount. En la part dolenta està que només s'ha distribuït en versió doblada i, com la televisió convencional, havies de ser-hi el dia i hora d'emissió per veure el capítol, ja que no ha estat a disposició en demanda. Fins i tot s'ha creat un canal a Pluto de Star Trek per emetre la quarta temporada de Discovery sense solució de continuïtat. Mai ha estat tan fàcil veure la sèrie i al mateix temps tan difícil. Sense cap mena de dubte, la marxa de Netflix suposa un cop per a l'espectador que la seguia per aquella plataforma i no es molestarà a buscar-la en cap altre lloc. En tot cas, com que ja sabeu que som molt trequis i encara que l'emissió hagi estat d'aquella manera, no podíem deixar de parlar-ne, tot esperant retrobar-nos amb els oients que també seguíeu la sèrie i heu escoltat els especials que hem fet de les temporades anteriors. Per parlar de la quarta de Discovery tenim a la nostra productora, la Marta Sanz i en Sergi Toboso, qui us parla, presentant i dirigint aquest programa, l'Ignasi Arbat. Però abans, i aprofitant que tenim un programa trequi, començarem amb una ressenya del còmic El conflicto de Q, que acaba de publicar Dracul, una història ideal ara que tenim el personatge d'actualitat amb la segona temporada de Star Trek Picard. Abans de començar, recordeu que tenim l'espai de mecenes i subscriptors a patreon.com/ningunoesperfecte. Sigui quin sigui el grau de col·laboració, trobareu contingut exclusiu com videoclubers i molts altres continguts. Pel que fa al podcast, podeu escoltar tots els programes i subscriure-vos a iVoox i també a la nostra web ningunoesperfecte.cat, en què tenim contingut exclusiu com el blog amb crítiques de pel·lícules. També podeu escoltar els últims programes en agregadors com Apple, Amazon, Spotify, Google i Pocket Cast. A les xarxes socials estem a facebook.com/ningunoesperfecte, twitter.com/ningunoes i instagram.com/ningunoesperfecte-podcast. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, la millor manera és pel nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. Comencem el nostre viatge a la recerca de noves civilitzacions més enllà de la barrera galàctica. I abans de començar amb l'espai de Discovery, volem fer una petita ressenya del còmic de Star Trek que ha sortit aquesta setmana publicat per Dracul. Star Trek El conflicto Q. Per fer-ho, parlem, mira, amb un dels editors de Dracul, que és en Sergi Toboso. Sergi, què tal?
Doncs molt content aquí amb el còmic El conflicto Q a les mans. Ens ha quedat superguapo.
Sí, sí, sí. Jo diria que és el còmic de Dracul que publiqueu amb més pàgines dels que heu editat fins ara.
Sí, són 6 grapes d'aquestes americanes que li diguem nosaltres. El més gran que havíem publicat en tenia 5 i era el de la ciutat al bord de l'eternitat. Uh-huh. I aquest en té una més i sí, és el més gruixudet. Uh-huh.
Suposo que també ha vingut ideal de publicar aquest còmic ara aquí perquè tenim el personatge de Q com a un dels protagonistes de Star Trek Picard. Per tant, ha anat de perles.
Quedaria molt bé dir que ho hem fet expressament amb un càlcul no sé què, no sé quantos d'estudi del mercat, però no. Aquest còmic es tenia d'haver publicat el 2010 i, lamentablement, per temes de pandèmia, problemes amb les impremtes, etc, se'ns ha retrasat una miqueta i ja està.
2020, no? Xulo.
Sí, sí, finals del 2020 i al final, entre pandèmies i altres prioritats internes i no sé què, s'ha retrasat fins ara. Però, bueno, no està fet expressament, eh? Però, bueno, cau just que la figura de Q torna a estar en boca de tothom i aquest còmic, que és fan service total, ara el comentarem, doncs encaixa que ni perfecte.
Sí, està escrit per a Scott i David Tipton, que són un parell de guionistes que, de fet, han escrit un munt de còmics de Star Trek, aquesta parella.
Que han tingut la seva referència en el tercer capítol de la segona temporada de la sèrie Star Trek Picard.
Que bo, sí, sí. Sí, sí, i està dibuixat per David Messina, que és un dibuixant italià que també és conegut per haver dibuixat un munt de còmics de, que també heu tret des de Dracul, no? Tots els relacionats.
Sí, és habitual, el de Countdown, el de Nero, el de Khan, bueno, sí, tenim uns quants seus.
Els de la línia Kelvin.
Sí, 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 sobretot.
Molts d'ells, aquest univers alternatiu de, creat per J.J. Abrams a la pel·lícula, doncs moltes de les d'aquests còmics estan dibuixats per el David Messina. Mm-hmm. Són 144 pàgines. El format és el típic de Dracul, no? El de...
Sí, el de, bueno, té un nom tècnic, vale? El d'aquesta tapa tova amb aquesta solapa on fiquem una mica de publicitat per fer una miqueta més dura la tapa, amb color, amb molt mimat.
I la veritat és que és una història que, és el que tu dius, t'aporta el fanservice total, perquè en aquest cas no només és el cool únic ésser diví que apareix en aquest còmic, sinó que s'ajunten els altres o altres éssers tirant a déus que ens ha presentat l'univers Star Trek, tant en la sèrie original com en les diferents sèries dels 90, perquè de fet el que agafa el còmic és tots els personatges de les sèries de Star Trek dels 90 més els de la tripulació clàssica.
Exacte, veiem. Jo ho he explicat més d'una vegada, si és que no és spoiler, perquè el còmic tracta d'això. En Q, com a principal déu, organitza com una mena de jocs olímpics, entre cometes, i té com a parteners en aquesta partida a tres déus, sobretot de la sèrie clàssica, que és la sèrie que més déus ens ha donat. Doncs aquests quatre déus en total agafen a les quatre tripulacions original, TNG, Deep Space Nine i Voyager, i es reparteixen com l'hora del pati, vale? Que ens posàvem tots en fila i els dos capitans de l'equip de futbol ens seleccionaven per qui anàvem a l'equip de cadascun, doncs agafen a tota la tripulació i se'ls comencen a repartir com a cromos. Doncs jo em quedo en Kirk, jo em quedo en Fulanito, jo em quedo en Menguanito, i això fa que tinguem totes les tripulacions barrejades i veiem coses tan originals i divertides com en Sulu pilotant la Defiant, per exemple.
Clar, perquè això ve a través d'un... A veure, expliquem una mica la primera grapa, no passarem de la primera grapa, però bé, deixeu-nos fer spoilers de la primera grapa, com a mínim, perquè és que si no podem parlar del còmic, no? Que hi ha una baralla de déus que de tants milers d'anys, doncs, aquests déus es reuneixen i es barallen entre ells, i es talla el Picard, que això més o menys vindria sent cronològicament abans de Nemesis.
Correcte.
Sí, però sí. La tripulació, sí. O sigui, tenim encara Riker de primer oficial en data, o sigui, tot allà bé. Picard diu, escolta, jo que sóc molt diplomàtic, escolta, no podem fer alguna altra cosa perquè no us hagueu de barallar i anar destruint planetes en les vostres disputes? I algú diu, calla, que tinc una idea, no? I és el que tu dius, vaig a muntar, entre cometes, un partit de futbol de costellada en què cada un de nosaltres déus ens repartirem diferents equips. I abans la descripció que has fet tu és que m'agrada molt, perquè és que és tal qual com el pati de l'escola i sí. Que s'estan distribuint els jugadors, i és molt divertit quan al final de la primera grapa, em sembla que és, ja se'ls han repartit i tu veus quins són els últims que no volia ningú.
Exacte, vull dir, jo crec que si féssim un concurs l'encertaria tothom, eh?
I no penseu malament, eh? No penseu en el Wesley, perquè el Wesley no surt en aquest còmic.
No, en Wesley no està, en Wesley està amb el viatger. Al final de TNG està donant voltes per l'univers.
O no, perquè sortia el casament de Riker a Nemesis.
Bueno, doncs si voleu saber el per què, llegiu aquest còmic.
Ah!
Ja està, és l'únic que diré sobre el tema. No. Una de les coses bones que ens agrada, que a mi m'agrada molt, dels còmics de Star Trek, és que a vegades arreglen bajanades autèntiques que hem vist en pantalla i les arreglen amb quatre pàgines de còmic i tot queda connectat i tot queda ben posadet. I que en Wesley torni a estar a la pel·lícula de Nemesis, torni a estar a l'Acadèmia de la Flota Estel·lar, doncs aquest còmic dona resposta a aquest interrogant.
Llavors, ja només per això té gràcia. I al final jo crec que tampoc ens hem de preocupar massa, perquè algú pot dir, bé, però això no és canon, no? Bueno, no ho sé.
Està en cu pel mig. Al final xasqueja els dits i tot torna com estava i ningú se'n recorda del que ha passat.
I al final, jo vull llegir un còmic amb els personatges de Star Trek, passar-m'ho bé, divertir-m'ho i que estigui ben escrit i ben dibuixat. I jo crec que això, el còmic, t'ho dona divertimento de sobres. I qui no ha volgut veure mai això en pantalla i no ho podrà veure mai, i que l'única manera de veure-ho és a través del còmic?
Si ho hem fet moltes vegades com a aficionats, no? Quina seria la teva tripulació ideal? Ostres, doncs jo agafaria en Riker de primer oficial, amb l'Spock d'oficial científic, amb... Saps? Ho hem fet tots. Hmm. Doncs aquí, en viu.
És una mica rolero, clar, evidentment.
Molt. I després, els jocs i les proves a les que les sotmeten, més encara, fan servis total. Perquè si féssim un top 5 de les coses més destacades o més representatives de Star Trek, segurament les encertaríeu totes. Perquè al final, aquí surten secundaris, surten localitzacions, surten dolents, que són això, el top 5 en les seves categories. Doncs aquí els tenim.
Sí, clar, la gràcia del còmic és que no és que siguin les diferents tripulacions que es troben, sinó que gràcies a la intervenció d'aquests déus, aquestes tripulacions interactuen amb ells amb naus que no són les seves ni tripulacions que no són les seves. Perquè aquí, clar, veus, en una mateixa tripulació, pues, gent de les, tant de Voyager com de la sèrie original, com de la nova generació, com de Deep Space Nine. I en cada una d'aquestes naus, sigui l'Enterprise clàssica, la de la nova generació, a la Defiant de Deep Space Nine o a la Voyager, totes aquestes tripulacions barrejades amb aquests personatges interactuant, que molts d'ells, sempre hi ha alguns que sí, no? Que aquest i aquest havien coincidit, però n'hi ha molts que no i que per primera vegada interactuen junts.
I hem d'aprendre a conviure, perquè, per exemple, és que no vull dir spoilers, eh? Per exemple, clar, en Worf acaba la tripulació, acaba a la nau de l'Enterprise original amb en Kirk. I en Worf se'l veu preocupat, no? I en Kirk arriba un moment en què li pregunta, diu, usted, oficial, ¿se encuentra bien? I en Worf li confessa que, clar, que en aquesta època els Klingons eren els arxienemics de la Federació, no? I em sento malament per què penseu vosaltres de mi, no? I en Kirk li diu, no? Si els Klingons han acabat aliats de la Federació, jo et donaré el benefici del dubte i jo et valoraré positivament i no et jutjaré, no? Vull dir, tenim situacions d'aquestes que també són molt interessants. Clar, no sé si et vas donar compte a les últimes pàgines que surten uns bitxos de pedra, si saps qui són o d'on surten o originalment on tenien que sortir.
Clar, sí, vale? Sí.
Vull dir, deixem-ho aquí. Vull dir que al final, si et mires també vinyeta per vinyeta, trobaràs que els guionistes i els dibuixants també li han donat tot l'amor a cada una de les vinyetes i a cada una d'aquestes històries i barrejaments de dolents i tripulants.
Sí, sí. Tenim un coneixement ampli de totes les sèries i pel·lícules i posar aquells elements que fins Exacte. I tot... aquells elements que n'has sentit a parlar alguna vegada i aquí estan, no?
Aquí estan. Sí, sí. Per exemple, aquest és un dilema que tenim sempre, ja t'ho avanço, un petit dilema que tenim dintre de l'editorial sempre, que normalment els còmics que distribuïm venen perfectes, als Estats Units, però n'hi ha hagut algun, i amb aquest és la tercera vegada que ens trobem, que a vegades, per un error de guió o per un error del dibuixant, alguna cosa no acaba d'encaixar. I aquí passa amb una vinyeta molt concreta, ara aquí estem desvetllant els traps bruts de l'editorial.
Està bé.
A vegades passa que el text i el dibuix no encaixen. Com, per exemple, una vinyeta en què surt la tinent Jadzia Dax, que l'anomenen, una persona externa que no es veu, l'anomena comandant. I el dibuix de la tinent, efectivament, té els dos pips de tinent. Llavors, el problema què és? Que en David Messina li ha faltat dibuixar el tercer pip de comandant, sigui el de comandant sencer o el de tinent júnior, vale? Aquest tercer sí. De color negre, o és error del guionista que l'ha anomenat comandant quan en realitat la tindria que haver anomenat tinent comandant o tinent a seques. No? Llavors, clar, tu fas una feina d'investigació i dius, clar, aquest còmic està cronològicament parlant ubicat al final de la segona temporada de Deep Space Nine, per tant, a Jadzia Dax la varen fer tinent comandant entre la segona i la tercera, doncs si estem al final de la segona encara és tinent a seques. I fiquem en una balança. Què fem? Canviem el treball original dels autors originals canviant comandant per tinent o ho deixem tal qual i que altres aficionats de Star Trek d'aquest país es donin compte de l'error. I llavors és un dilema intern i a vegades guanya el no, aquest producte ha de ser de qualitat, canviem el comandant pertinent. Ens fa molta ràbia modificar el treball original dels autors originals, però a vegades no tenim més alternativa que fer-ho per acabar de presentar un producte localitzat 100% a com s'ha vist això aquí al nostre país.
Perquè veieu que la feina de traducció i de portar productes aquí i el mimo que se li pugui donar, o sigui, com es cuiden les coses? Perquè això, Sergi, és cuidar molt bé les coses.
És cuidar les coses. Som quatre editors en total, som dos que ens podem considerar experts en Star Trek. Hi ha un que és expert amb el tema de l'estructura narrativa, de com organitzar les grapes americanes, les portades alternatives, de com les ordenem, etc, perquè tingui un sentit. I després hi ha en Javier, que és l'editor en cap, vale, que ens marca una mica els tempos i una mica que estiguem al que hem d'estar. Però vull dir, ens coordinem molt bé, perquè és això. Al final és, jo me'n recordo les reflexions de Spock, que parlen d'un desert. Clar, aquest desert, clar, el traductor ens diu que aquest desert és, pues, tiene que ser el desierto, no recordo exactament, perdó, el desierto de la Forja, no? Doncs calla, que aquest desert surt en un capítol d'Enterprise quan l'Archer se li fica el catre de Sarek dintre i han de caminar pel desert, no sé què. Deixa'm posar la sèrie Enterprise al capítol i veure com ho han anomenat allà. Pues, si en el capítol es diu la Forja desolada, per dir alguna cosa, pues, en el còmic hem ficat la Forja desolada. Vale? Perquè és com els espectadors de Star Trek en Espanya han sentit aquesta localització. O han sentit aquest nom, o aquest personal, o aquest el que sigui.
Això està molt bé. Mantenir aquesta coherència, si més no. I ja sabem que costa, eh? Perquè aquí, quan costa, ha passat costa. Les sèries de televisió i tot, han tingut diferents estudis de doblatge, etc. Ha sigut això dels volcans o vulcanians, no? Depèn de la sèrie, depèn de com la vegis, depèn, sí. Saps? És difícil, és difícil compaginar.
Són aquest tipus de coses, no? I al final, a vegades, clar, la traducció també, per exemple, d'alguna cosa que diu en Picard, pues, jo què sé, en Picard pot dir informe de daños. Per què informe i no reporte, no? Reporte de daños. Veiem? I tu has de pensar, com ho diria en Picard, no? Vull dir, i t'has d'interioritzar com si estiguessis venint un capítol i diu, no? Podem Picard diria més reporte de daños que no informe de daños, no? I, pues, ara, treus informe, que és el que diu el traductor, i li canvies per reporte, perquè així és com et sona més a picar.
Sergi, una última cosa per acabar. No sé si tindrem algun altre aquest any.
Tenim una a la recàmera, tu ja saps qui és perquè te l'he dit amb confiança, però no es pot dir gaire amb la veu alta, perquè encara estem acabant de negociar la compra de la llicència. Bé, vale? Estem per tornar una mica a l'Star Trek clàssic o retro, vale, per reeditar una cosa que ja s'ha editat aquí en Espanya, que és una gran obra molt desconeguda i que es mereix tornar a estar en el mercat disponible amb tot el mimo de detall i amb tapa dura. Vale, jo crec que amb aquestes pistes els trequis sabran a quina obra ens referim, però ja et dic, estem acabant d'ultimar la compra de llicència i anirem cap aquí. Ens tenim també en el punt de mira aquesta gran obra que va començar amb una trilogia i ara és una quatrilogia del Mirror War. Vale, d'aquests tres números, vale, que parlen del Picard amb l'univers Mirai, vale, que van començar, insisteixo, amb tres còmics i ara són un total de quatre, amb aquest cliffhanger total on s'ajunten 50.000 coses que han passat, vale, dibuixat, entre d'altres, per Carlos Nieto, que és un dibuixant d'aquí de Madrid, i li tenim moltes ganes. Nova generació, univers Mirai, Picard veient-lo de dolent i dibuixats per autors espanyols, pues, això, li tenim el punt de vista a sobre, a veure si... Doncs sí, aquest serà, poder no el d'aquest any, sinó el del següent.
A veure si d'aquí a final d'any alguna d'aquestes segur que veiem i tenim més d'un còmic de Star Trek a l'any que com a mínim ens agrada tenir-ne dos. Ens agradaria un cada mes, també t'ho dic, però sabem que és complicat.
Sí, és complicat.
Però bé, sí. ja és molt que ens n'arribin dos a l'any, que això feia molts anys que no passava, també.
No teníem. Vam intentar això, no? Publicar dos a l'any, últimament ho hem aconseguit. És cert que el Covid ens va trastocar una mica els plans, però bueno, ara tornem a engegar i la idea és això, dos a l'any. I si poguéssim tres.
Doncs va, a veure, a poc, ja anirem accelerant. Jo ja aniré apretant. Molt bé, Sergi, no marxis, que anem a parlar de Discovery, quarta temporada.
Perfecte. Once we enter the anomaly, we are going where no one has gone before. Life is just a blink. It is one heartbeat in the entire lifespan of the universe. Captain, are you with us? Today we seek to understand a threat like none our galaxy has faced before. What exactly is this anomaly?
I anem ja a parlar de la quarta temporada de Star Trek Discovery, uns programes que ens fa il·lusió, és a dir, aquells que anem repetint any a any. Ja feia setmanes que no ens acompanyava per parlar de Star Trek en Sergi Toboso. Sergi, què tal? Com estàs?
Doncs mira, jo encantadíssim de parlar de Star Trek. No ho fem entre setmana, doncs ho fem també aquí, al Ningú no és perfecte, amb tu.
Sí, sí, que Sergi, tu i jo ens hem fet un fart de, ja de parlar de Discovery en el teu canal de YouTube, analitzant capítol a capítol. Avui aquí farem una cosa més genèrica i no tan a fons.
Esperem, que si no, quant de temps tenim?
No, per això t'ho dic. També ens acompanya la Marta Sanz. Marta, benvinguda.
Gràcies, en el vostre espai de Star Trek.
No, aquí... Avui, a més, ens agrada incorporar més, així també no només som nosaltres, sinó tenim més veus per parlar de la sèrie.
Doncs, a veure, perquè estic una mica aclaparada, amb aquesta temporada, i no sé què... Sí que hi ha coses que m'han agradat molt i hi ha coses que no he entès, però bé, ara suposo que en parlarem.
Sí, a cas, comencem fent primer una primera part sense spoilers, i llavors ja entrarem una mica més en detall amb la trama, en la part amb spoilers. Primer us pregunto, així sobre impressions generals de la sèrie. Sergi, comença tu mateix.
Impressions generals de la sèrie. Jo crec que aquesta quarta temporada ja l'hem vista, ¿vale? I em refereixo a que ja l'hem vista, que és molt similar a la temporada anterior. Canviem un problema còsmic per un altre, canviem a l'estar nerviós per arribar al futur i una nova federació, flota estel·lar, que no acaba de funcionar per la falta de Diliti. Ara ho canviem per un terror poder més personal de que hi ha gent que està morint per aquesta anomalia, etc. Però jo crec que ja és algo que hem vist. I no, aquesta temporada no ens ha portat gaires coses noves. Sí que hem avançat una miqueta amb conèixer una mica més en profunditat alguns personatges, que també ve a ser una mica la tònica de la crítica general de la sèrie, que no indaga molt amb tots els protagonistes, amb tots els habituals del pont. I ja per acabar diré que a mi personalment, veiem com ho dic, sense que soni malament, a mi personalment ja m'ha quedat clar que aquesta sèrie és una sèrie que passa molt de puntetes, ¿vale? és una sèrie de Star Trek molt descafeinada per la gent que connecta amb Star Trek per primera vegada. I dit això, no és casualitat que la sèrie tingui efectes especials molt, molt, molt similars a les pel·lícules, a la trilogia de pel·lícules fetes per en J.J. Abrams. Cada vegada estic més convençut que aquesta sèrie està pensada per aquest nou públic, per aquest nou fan de Star Trek que s'ha fet recentment, i no per al fan de Star Trek que porta disfrutant aquest tipus de productes des de finals dels anys 60.
Ara, Sergi, et vaig arranyar. Però és que ara te n'adones?
Bueno, és que tenia l'esperança que amb el canvi de showrunners, que amb el canvi d'escenari, que amb la modernització de la nau, que amb aquesta intel·ligència artificial que ens desata tot un univers de possibilitats, canviessin mica a mica les coses, i ho esperes, sembla que sí, et donen una miqueta de confiança, t'ensenyen una mica de cuixa, però no acaba d'arribar mai. És més, Zora, a terra, pum, ja ho comentarem, amb un grandíssim hola, soy Zora, estoy aquí, i durant els 3-4 capítols següents, Zora se fue, Zora no está.
Però no és això, vull dir que Discovery té aquesta particularitat de que els personatges entren i surten, desapareixen, tornen a aparèixer, és com una cosa una mica estranya, no? És com un equip de futbol que va fent rotacions constantment amb un grapat de personatges, no? És però estrany, narrativament, és cert.
Però també és la contradicció de que si això fos una sèrie episòdica, no com el que estem acostumats a l'Star Trek antic, o el que ha promès la nova sèrie de Strange New Worlds que ha d'arribar en breu, tindria tot el sentit del món, no? Que un personatge que ha anat agafant pes en capítols anteriors desaparegui perquè avui està de vacances o està malalt o no surt, i punto. Però en un capítol que durant 13 capítols és la mateixa història, dia 1, dia 2, dia 3, que en aquesta temporada m'ha agradat molt, per exemple, que cada 2x3 estan dient falten 48 hores, falten 12, no es queden 6, vull dir que perfectament estem ubicant, com si fos la sèrie 24, que sortia aquest rellotge digital cada 2x3, estem perfectament ubicats amb el que passa. Per tant, amb aquesta cronologia temporal tan immediata, no s'entén com ahir això és important i avui, o 2 hores més tard, això ja no és tan important. No només parlant de Zora, parlant de tot en general.
Sí, però sí que és cert que és una sèrie De fet, les diferents sèries estan com orientades per diferents tipus de públic i clarament Discovery ja va néixer una mica com per portar, entre cometes, la manera de fer Star Trek de J.J. Abrams en una sèrie de televisió.
Sí. Coses positives de la sèrie, òbviament és una sèrie de Star Trek, m'agrada, la gaudirem sempre. Coses positives, en aquesta, almenys m'ha donat la sensació, ara ho comentem si voleu entre els tres, a veure si és una percepció o no. Crec que aquesta temporada s'han atrevit per primera vegada a fer referències a l'estil Lower Decks. No en plan d'humor, sinó fer referències de, jo què sé, l'Almirante Picard o coses d'aquestes, ¿vale? Que fins ara jo no recordo que s'haguessin atrevit a fer-ho. I això per un costat, i per l'altre, a ficar més ciència que ciència-ficció. Vale? Fins ara tot era també una mica l'univers funciona com funciona, però en aquesta temporada també hem indagat o hem tornat a entrar en aquesta part de ciència real que totes les sagues de Star Trek anteriors han tingut en major o menor grau.
Sí.
I jo les anteriors no recordo que d'això tinguéssim molt. No dic que no ho tinguéssim, però no, que no tinguéssim tant com en aquesta quarta. No sé si coincideixo.
No, jo coincideixo plenament. Aquesta quarta ha estat la temporada de la ciència-ficció, i portar elements científics, no? I en parlarem després, tenim aquestes referències del METI, científics del METI, que han treballat en com podria ser aquesta anomalia, com podria ser aquesta famosa espècie deu ser. Es basen en conceptes també desenvolupats en el seu moment per Carl Sagan, en articles científics. O sigui que és cert que ha portat tota aquesta part de ciència real, l'ha portat al món de la ficció, i això està molt bé que ho hagi fet Star Trek i Discovery concretament en aquesta temporada, que sobretot en les primeres, la primera bàsicament, era una temporada molt de pim-pam-pum, per entendre'ns, i aquestes tercera i quarta sí que en aquest aspecte són una mica més reposades. Marta, tu què t'ha semblat?
Una tragèdia. O sigui, veníem de la tercera, que era de Bar, no? La crema, que a mi m'ha passat, que dic, necessito saber en quin any som. O sigui, què està passant aquí, no? Perquè Star Trek Discovery comença uns 11 anys que comenci la sèrie clàssica, no?
Sí.
I llavors ara estem 930 anys endavant.
Segle 32.
Segle 32, en què la Federació no existeix per culpa, que això ho hem vist, no estic fent cap spoiler, per culpa de la crema, no? Que ja es resol a la tercera. Clar, jo necessitava recapacitar. I tenia la sensació, quan va començar la quarta, que tornava a veure la tercera. Perquè leitmotiv és, si més no, el mateix. És una gran tragèdia, és una cosa que passa, còsmica, i que a partir d'aquí s'ha de resoldre. I és cert que hi ha més ciència, que sempre hi ha, suposo, Sergi, que sempre hi ha una ciència-ficció, però sí que és veritat que aquí entrem en un concepte més complexos, que ja no és el transport cel·lular, no? Allò que el transport d'una persona cap a un altre lloc, sinó que hi ha moltes més coses que jo les he hagut de pair més a poc a poc i que m'han costat. Llavors, com que no he trobat, jo crec que ha estat això, no he trobat una compensació de treball de personatges, se m'ha fet més feixuga. Perquè si tu te posen com a argument central d'un episodi, dos episodis, tres episodis, perquè déu-n'hi-do, els episodis que han tractat el tema, que ja entrarem, doncs, basat en fonaments científics, que tal com has dit, Ignasi, en articles fonamentals que els Sagan, etcètera, que jo no he llegit i que segurament em costaria d'entendre, això, les persones humanes normals de carrer com jo, que mirem a Star Trek i que n'hem vist moltes, ens fa falta aquella mica d'humor, per favor. Jo què sé, m'ha faltat una mica d'humor, una mica de destensionament, menys drama, i tot ha estat molt tens.
S'ha de dir que Discovery sempre ha estat així. És a dir, tot ha estat
cert,
més
però,
gran que...
Però, segurament, com que la companya d'habitació de la Michael no hi és. Això sí. També m'ha afectat a mi.
Jo també he de dir que he trobat a faltar a Tilly. I és més, jo crec que en aquesta temporada li havien trobat el punt i un bon camí amb què fer créixer el personatge, i tot i que m'agrada que pugui anar a l'acadèmia, la sèrie, per mi, s'ha ressentit que ella no hi fos.
I encara no sabem si ha estat decisió dels guionistes productors de treure-la precisament, de treure-la de la Discovery, o algun tema personal de l'actriu, etc, que per A o per B no ha pogut estar 100% disponible, a dir, aquestes alçades encara no ho sabem. Mm. Si és el problema personal, doncs mira, resol com s'ha pogut. Si al final és una idea dels productors de no, la trec en el X capítol i no la torno fins l'últim, coincideixo amb la Marta completament, de que aquest contrapunt, no còmic, però sí de no passa res, no, o ens en sortirem, etc.
D'aquest
drama
s'ha escapat. Perquè quan tu vas a l'habitació, el que fas és desafogar-te amb qui estàs convivint.
Però ara la Maquia és capitana, ella no pot compartir habitació.
Mira,
en plan Lower Decks.
Mira, escoltem a vosaltres dos que sou trequis. Què feien? O sigui, sempre en alguna temporada, sí o no, anaven a la Holotech a destensionar-se.
És veritat, estem al segle 32.
Ostres,
com és que no
tenen...
Com
és que no tenen res, això? Jo m'agrada, això.
Bueno, sí la tenim, però les holocobertes són totes les habitacions. Perquè sí que veiem no recordo qui és. No, a Michael la veiem mirant un llac de volcà, etcètera, etcètera, vale? Sonar el timbre, entrar en Saru i que se desactiva la holocoberta.
Sí, és veritat.
Però no està vivint cap aventura. No s'ho està passant bé. S'està relaxant.
No,
ja no
està melancòlic.
Està veient el paisatge.
Sí. És el que dic, que tot és... Hi ha un núvol de drama que és normal, sí, perquè la situació és... La meva conclusió és el futur és desastrós. O sigui...
Però això és Star Trek, al final sempre és optimista.
Sí, però clar, ha costat, eh? No ho veia molt clar.
Bé, jo per afegir i acabar aquestes impressions generals a el que heu dit vosaltres... No diré el que heu dit, perquè seria ja repetir-me amb algunes de les conclusions. Destaco sobretot a Sonic o a Martin Green, que cada vegada està millor, i en aquesta temporada, per mi, ella com a actriu fa encara, si era possible, un pas més endavant. O sigui, està sensacional, magnífica. Té algun capítol que després en parlarem, no? El de Stormy Weather, per exemple, que és pràcticament ella sola al pont durant gairebé una hora de capítol. Em sembla extraordinari. Jo diria que potser és el meu preferit de tota la temporada. M'encanta aquest capítol. I quines coses més podria afegir? Doncs, per exemple, sí que se n'ha ressentit la sèrie, crec jo, dels 13 capítols. És a dir, si fos com totes les altres sèries de Star Trek, que són de 10 i no de 13, crec que alguns capítols que són una mica per emplenar hagués tingut la sèrie millor ritme. El fet també que hagi hagut una parada, perquè nosaltres l'hem vist així setmana a setmana, una parada d'un mes i mig, crec que tampoc li ha fet massa bé a la sèrie, perquè encara dona aquesta sensació de que encara s'allarga més tota la situació. Vista així de conjunt i seguida, crec que hagués estat millor i amb menys capítols. Suposo que ara, perquè això sabem que era una imposició de Netflix, ara que la sèrie no està coproduïda per Netflix, sinó que serà enterament produïda per Paramount Plus, ja han anunciat que la cinquena temporada en tindrà 10, com la resta de sèries de Star Trek. Per tant, jo crec que... A veure què ens trobem ara per primera vegada que no tens a Netflix a darrere de l'orella que t'està dient que vol això, que vol l'altre. Perquè no hem d'oblidar això, que aquesta sèrie era coproduïda per Netflix. Aquesta quarta temporada, tot i no haver estat emesa per Netflix, ha estat coproduïda per Netflix, i moltes de les coses que hi ha a la sèrie és perquè són imposicions de Netflix. Per tant, ara que no ho és, a veure quin tipus de sèrie ens trobarem a la cinquena temporada. Sí que sabem que serà una sèrie diferent, perquè ja ho ha dit la Michelle Paradise, que és la showrunner de la sèrie, que el que volien aconseguir amb aquesta tercera i quarta, per això en certa manera s'assemblen les dues temporades en algunes coses, és que això que deia la Marta, arriba en el futur, la Federació són quatre gats i la cosa s'ha de reconstruir, i en principi aquestes dues temporades eren la reconstrucció de la Federació i acabar més o menys amb un punt en el futur que la Federació fos més o menys, o s'assemblés molt, molt, molt a la Federació que ja coneixem de tota la vida. Veurem a la cinquena temporada que ja aquesta història ja està narrada en aquestes temporades 3 i 4, a veure com va la cinquena. I dit això, si voleu, anem una mica a parlar de la trama, del guió de la sèrie, de moment també encara sense spoilers. Explicarem que la quarta temporada l'han fet els guionistes només per Zoom, és a dir, la sala d'escriptors, que normalment són aquestes sales que reuneixen els diferents creatius, no s'han trobat en persona a l'hora de fer aquesta temporada, ha estat només feta per Zoom, i com a tal el que han volgut parlar és del món en què ens trobem. És a dir, han volgut fer una... ja sabem que Star Trek és típic parlar dels problemes del món actual en un context futurista de ciència-ficció. I el que han volgut fer és una sèrie explicant, en certa manera, la pandèmia. Però la pandèmia de manera diferent. És a dir, no volia fer una sèrie que hi hagués un virus, que hi hagués el Covid, etc., perquè, tal com diuen, ningú tindria ganes de veure una sèrie d'això. Els mateixos creadors ho diuen. Aleshores s'inventen una cosa, que és aquesta DMA, l'anomalia, en principi, llavors li diuen això la Dark Matter Anomaly, l'anomalia de matèria negra, que és com una cosa que no poden controlar, un gegant que viatja per l'espai, una força destructora que ningú entén i que han de fer-hi front d'una manera doncs, que no saben. Una mica com el que ens ha passat en el moment actual, que ha arribat el Covid, que ningú sabia de quina manera s'hi havia de fer front, que s'hi va fer front com es va poder, i que a poc s'ha anat entenent una mica com funcionava i intentar arreglar la situació. Doncs aquesta similitud, aquesta referència, és el que han volgut agafar. I no és spoiler perquè passa el primer capítol, per tant, ja dic una cosa que passa el primer capítol, però com que és el punt d'arrencada crec que ho puc dir, els escriptors van pensar que seria una manera perquè l'espectador connectés amb el drama destruir el planeta d'Equation, que és el món natal del Cleveland Booker, el primer capítol, perquè així l'espectador doncs s'hi sentés implicat i digués, ostres, que dur, què és això?
Que això va en sèrio, tu, que no és una... que no és un nen plorant.
Exacte.
Que sí. Ho diga, això, és més greu, això.
Que ja ho hem fet, això del nen.
Sí, exacte.
Bé, no sé si voleu afegir alguna cosa respecte a això.
No, quin has dit que és el teu capítol preferit?
Stormy Weather, el que dirigeix en Jonathan Frakes.
Ah, val.
Soc de la vella escola.
Sí,
que...
sí, com ja no? Ho veig. Val.
Només que és un capítol molt ben dirigit, a més. Bé, després en parlarem d'aquest capítol. Si voleu, parlem del tema de la representació, també. El tema de la representació, de fet, aquí hi agafo paraules literals de la showrunner Michelle Paradise, que, bé, ella sempre defensa que és important que un mateix es pugui veure reflectit en una sèrie a la pantalla, i a més en una sèrie com és Star Trek, és una sèrie que arriba a un públic majoritari. I d'aquí la introducció, que ja va passar la temporada anterior, de personatges no binaris i personatges transgènere. I la mateixa Michelle Paradise, doncs, ella li dona importància que hi hagi una dona negra a la cadira del capità, importa que hi hagi una parella gay en el programa i que continuaran fent això perquè també forma part del llegat de Star Trek. I aquí sí que en aquest tema van una mica més enllà amb el personatge de Grey, que intenten reflectir a través d'ell l'experiència trans, no? El fet, en aquest cas, que és un ésser que està a dintre de la ment del personatge d'Adira, que intenten donar-li un cos, que aquest cos llavors s'acabi traient coses que a ella no li agraden, com ni que sigui de caràcter estètic, com treure's una piga. Tot això doncs té aquesta analogia d'aquesta experiència per representar aquesta part de públic que normalment en sèries, doncs, digue-li de Marvel, de Star Wars, etc., doncs costa o no n'hi ha de personatges gais, ja no parlem de personatges no binaris o transgènere, no? Aleshores, aquí, com sempre, Star Trek sempre és la primera en fer aquest tipus de coses.
No, tot això, benvingut sigui, per reflectir la realitat, vull dir, ja ho feia en els 60, amb la sèrie original, i benvingut que ho mantinguin. Però suposo que ja ho comentarem més endavant, que amb algunes coses sí s'atreveixen a dir-ho sense tapujos i sense metàfores, però amb d'altres han estat com molt curosos, no?, de dir-ho. Per exemple, jo què sé, els motius d'Antarca, ja entrarem. Sempre, enmig d'aquest caos que deia la Marta, sempre tenim el moment de no passa res, nosaltres estem aquí, en família, vale, l'Stamets, en Culver, la Dira... som una família un poc convencional, però ho som, no sé què, i tot s'està cremant i tot s'està desmoronant al seu voltant. Ostres, si volem que això sigui el més real possible, no? el més estàndard, el més normalitzat, cal ficar-ho entre coixins, perquè m'enteneu? Cal posar-ho amb uns llums de neó que sapigueu que això està passant mentre la resta de l'univers s'està enfonsant? No crec que estigui ben integrat.
Jo crec que s'ha volgut, tots, tant en Blue del Barrio, que és Adira, com Ian Alexander, que és Greital, estan, perquè jo he volgut buscar que no es trobin com una mena de maniquí dins de Star Trek, i ells mateixos, elles mateixes, Ian Alexander és he them, i Adira és they, no? Perquè no és binari, per tant, és no binari, vull dir, per tant, no s'identifica cap gènere. Llavors, estan agraïdes de la seva línia argumental. I jo crec que aquí hi ha dos posicions molt diferents. Adira està dins de l'estaf tècnic, sí, científic, no? És de l'equip científic, i està aprenent moltíssim de l'Stamets. Que també és una relació que ha tingut moltes esprors i que ara ja es toleren i s'estimen i s'aprecien com una família. I això, aquest efecte família, que és el que fa Star Trek, és també integrar aquests personatges en una família que és la que tries tu, que li han donat molta importància fora del que és la interpretació, els mateixos actors i actrius, que això també en el món del transgènere, del no binarisme, és important la família que tu crees. I donen molt les gràcies, per exemple, a la showrunner Michelle Paradise, que entén perfectament el món de les persones que no són cis i que no són heteros, no? Llavors, el cas de, jo crec, d'en Greital, que és transgènere, i que és transgènere també l'actor, és que té aquesta calma, és que ja té una calma que és inherent en el personatge. No sé si et refereixes a aquesta bombolla, que la seva trama és paral·lela. És que, clar, el que està vivint és la seva ment amb un cos sintètic, amb una tecnologia que s'ha fet servir en Picard, i que ho diuen, no? I que ha funcionat, tot i que no tenien 100% de probabilitats que funcionés. I ja està funcionant. I jo crec que adaptar-se al seu propi cos ja és una trama per si sola. I l'altra cosa és el que passa, no li troben a la posició en aquest personatge dins de la nau, perquè ja li trobaran, espero, perquè jo l'he trobat molt a faltar. I molt, molt, m'encanta aquest personatge, m'encanta aquest actor. I Adira, doncs, té aquest somriure, té aquesta manera d'enfrontar-se als problemes, que aquesta inseguretat, que és pròpia també de la joventut, que està molt ben tractada, que no és només que els seus problemes siguin que és no binària, no, és que això és la seva identitat, però és que a banda està dins una família, dins una tripulació i amb uns problemes molt greus. I jo trobo que està ben tractat això. És com els personatges que van creixent a l'hora que creix també, i que no els hi poden donar una missió com a la pilot. No és el mateix, no tenen aquest nivell de maduresa acadèmica, diguéssim, no? O d'experiència.
Com la relació, crec, entre Stamets i Culber està molt ben treballada, hi ha molt bona química entre els actors. I la relació que mostren és molt quotidiana, perquè tenen una relació de parella molt, molt
pobres
quotidiana.
Pobres si és que no es veuen, eh?
No, però vull dir, és que al final quan es veuen de què parlen? Doncs mira, ara fas el dinar, això... O sigui, parlen de coses de les que parlen qualsevol parella. I crec que en aquest sentit està molt bé per normalitzar, no? Volguem dir, són gais, però són una parella com qualsevol altra. Sense importar el gènere, sense importar el sexe.
Les relacions, sí.
Sí, sí. I en canvi, Adira i Grey, malgrat que, o sigui, que tot el tema de la representativitat està molt bé, no sé si acaba de connectar amb l'espectador, perquè és que la relació és molt de xiclet. És a dir, la relació que hi ha entre els dos personatges és, hi ha molt de sucre. En canvi, jo crec que quan Grey té la seva història independent, que no gira en tant de que t'estimo, que enamorats que estem, sinó que vaig a jugar amb Zora, la intel·ligència artificial de la nau, perquè està ple de subrutines i que per funcionar necessita fer coses com jugar, està molt bé.
No és ben bé això. Jo crec que la Dira té una manera de funcionar mentalment que és molt científica. I llavors això te dona com una sensació de seguretat en el raonament. I en canvi, Gray Tal té una intel·ligència emocional molt alta i té molta sensibilitat i sap el que passa al seu entorn emocionalment. De fet, hi ha un episodi que és dels primers en què juga amb Zora, que l'ajuda a desentrellar tot allò que sent, que m'encanta.
Està molt bé aquell capítol, aquell, sí, sí.
Això està molt bé, perquè els problemes també són aquests, no? I la Tilly també té problemes d'aquests, i tothom té problemes anímics i emocionals en aquesta sèrie. I és normal, perquè el xoc cultural ha estat molt, molt gros, no?
El que no és normal és que quan diu igual que quan, com diu l'Ignasi, Grey ja no és només la xicota trans o no binària d'un altre personatge, vale? Quan comença a destacar per altres coses, què fem? Que se'n vagi amb el guardià Chindi a estudiar i a veure si la veiem a la temporada 5.
Tant de bo que la veiem. Clar, que el veiem. Bueno, ell és ell. Però...
Clar, per això dic, és que al final ens ensenya les coses molt, sí, molt encursetades, molt enlatades, perquè això s'ha de veure. I si ja no es veu això, si no queda superclar... fem una altra cosa o ja els personatges ja, clar, no els interessa.
És que és la sensació general que tinc, que tota la part humana, siguent humana, com de les emocions, l'han volgut esborrar i llavors queda una sèrie supercientífica que amb totes les tensions, no vull dir que no, i amb totes les que posen l'atenció i enfoquen l'atenció molt amb la capitana, que és normal, amb la Michael, i amb totes les decisions que ha de prendre de vida o mort, de pèrdua o de guany, del balanceig que sempre un capità, clar, ha de prendre.
Jo és que crec que la sèrie la beneficiaria, ja que té tants de personatges, home, ser més coral. I al final se centra, i aquesta temporada s'ha centrat molt en Book. És normal que se centri en Michael, però el drama de Book és molt, 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 molt present al llarg de la temporada, que fa que potser altres problemes o d'altres personatges que seria important tractar quedin en un terme ja no secundari, sinó terciari.
Ja em perdonareu, eh? Vull dir, a mi em xoca molt aquesta pitjada al freno cada vegada que, això, enmig d'una crisi o enmig de l'acció, parem... Vale? Que pare les rotatives i hem de veure què li passa en Culver i què li passa a les Stamets. Com a parella. No com a tripulants o com a membres d'aquesta crisi o no sé què. No, els hem de veure com a parella. I no dic que no ho siguin, però constantment han d'estar pensant i relacionant-se entre ells com a parella. No es poden relacionar com enginyer i metge?
No, però veus, jo amb això no... A mi ja m'està bé aquests moments de parella, perquè també o sigui, és com fugir una mica del que estàs veient ara i ara anem a fer un petit descans, sí, i anem a veure altres
coses. Els cinc primers capítols, Ignasi, sí, perquè ja ens queixem d'això. Ostres, volem veure els conflictes personals que tenen altres personatges. Però quan en el capítol 12 o 13, els últims, també veiem el mateix amb les mateixes persones, a mi personalment em cansa. Ostres, deixa'm de parlar-me de tu, vull saber què li està passant a la Demer o què li està passant a la Ogu. No, sempre fiquem el focus de les relacions personals amb els mateixos.
Perquè els altres personatges no estan desenvolupades.
Clar.
Doncs que comencin, sí, sí, a desenvolupar-los, en algun moment de començar.
Estic d'acord, que ho equilibrin una mica, perquè jo crec que es pot treure molt de suc d'altres personatges.
Jo aquesta batalla l'he donat per perduda, sincerament. Sí. Ja són uns personatges que estan allà al fons i que de tant en tant tenen el seu moment. Aquí Owo tindrà el seu moment en un capítol que ha de fer una lluita en el ring. Denmer té el seu moment en aquell capítol que, doncs, bueno, no vull entrar en spoilers, no, però ai, ai, que baixen en un planeta i, sí, i desxifra la clau de la cosa que està passant allà, i els altres dos personatges, que són Rhys i l'altre que no me'n recordo mai, pobre.
A veure, te'l busco.
En Rhys i en... Ara no me'n recordo, bé.
Un nom molt similar, en Chris. En Chris i en Rhys, i és que s'anomenen igual.
No es diu Chris, es diu... Bé, és igual. O sigui que el moment que tenen és un dia a la nau discutint-se i barallant-se entre ells, i en Saru els diu, bueno, nois, o el doctor...
Ah, la Nilsson, la tinent Nilsson.
No, la Nilsson no. La Nilsson és una altra, que pobra, que també queda allà molt, molt de fons, no? Bé, ja em sortirà.
És igual,
ja em sortirà,
sí, sí.
Sí. Sí. Doncs, si no, a veure, espera, ho busco aquí.
Clar, en Rhys és el que a vegades agafa el comandament del pont quan marxen en Sarah i Michael.
En Rhys i en Bryce.
En Bryce, el de comunicacions, que, exacte, també se'ns ha desaparegut a mitja temporada.
Sí, però l'explicació que el personatge de Bryce desaparegui a mitja temporada o que vagi apareixent i desapareixent té una explicació, que és que ell, sí, estava rodant una altra sèrie alhora, que era The Porter, que també rodava a Canadà. I aleshores s'ho va
haver de... Ens fiquen aquest Christopher per substituir-lo.
Exacte.
Que també cada vegada que surt en pantalla jo crec que se la menja. I només diu una frase. Osta, doncs imagina't si rasquem una miqueta.
Bé, tenim... Sí,
no és que tenim... capítols, no hi ha temps.
És que tenim molts personatges. És el que
pot ser, pot ser, pot ser.
Anaves a dir, Marta.
No, que Star Trek sempre ha tingut molts personatges.
Però no tants com aquesta
no tants.
Sèrie.
Bé, bueno, perquè... No... Sí.
Anava a dir, Deep Space Nine sí tenia un planter de secundaris brutals. Brutals, però és cert que en una sèrie que els desenvolupava tots i que tenia 26 capítols per temporada.
Sabeu què estic pensant? Que ens molesta... Com a espectadors de Star Trek, que ens mostrin que aquell personatge que ha de ser ferm, que ha de consolar tothom, s'ensorri. Vegis que és fràgil.
A mi m'agrada, eh?
Jo crec que no, ens molesta inconscientment. Per exemple, el metge, que el metge s'ensorri, que estigui patint, això molesta. Perquè tu, com a persona, no pots suportar, és a dir, no pots digerir que el metge, que és qui t'ha de consolar, qui t'ha de guiar, qui t'ha de curar, no tingui una salut mental forta. I per què hem vist fins ara? Vèiem que els capitans sempre tenien un personatge amb qui parlar obertament i desafogar-se i d'alguna manera doncs aclarir dubtes tant transcendentals com més mundans i si no, per exemple el Jean-Luc Picard tenia també de suport la doctora,
sí,
val? I tenia la Guinan, per exemple,
i la Troi també, sí.
I la,
sí,
Troi.
Però la Troi no l'anava a visitar gaire, eh?
No l'anava a visitar molt,
era només quan tenia...
la Troi sí l'anava a visitar ella, en plan, parlem.
Exacte, era ella que s'acostava amb ell i diu, sí, què li passa? Algú li, sí, està passant. I clar, aquesta figura ja no hi és, ens l'han trencat, no hi és, senzillament
la tenim,
no
amb Saru. Michael i Saru han agafat aquest rol, eh?
Sí, completament. I el doctor Culver aquesta temporada li han donat aquest rol de psicòleg de la nau que no tenia fins ara. Vull dir que en aquest aspecte sí que es nota.
Però hem patit, com diu la Marta, potser sí que amb el subconscient molesta. Però sí que hem patit i ha estat molt atraient a nivell espectacle de sèrie. Veure com ha patit aquest senyor i els seus dubtes de no seré capaç d'ajudar els altres si no estic bé jo. Però clar, recordem que la Detmer també va tenir el mateix moment de depressió de no seré una bona pilot perquè he estavellat la nau, perquè no sé fer la meva feina, no confio en mi mateixa. No ho sé, vull dir, per mi era tan important la depressió de la Detmer com la depressió d'en Culver, i només hem vist una.
A mi ja m'agrada, vull dir, ves el...
Sí, no desentona, Ignasi, però personatge... és que al final sempre anem a posar la lupa amb els mateixos.
Sí, però és que la sèrie és això. A veure, tinguem clar una cosa, els protagonistes són ells, i la resta no ho seran, i això és aquesta sèrie, i ja està, i al final és... hem d'acceptar això. Vull dir, és una crítica que pot ser recurrent, però jo crec que estem tocant el que no... O sigui, que la sèrie és això. I han passat quatre temporades i no ha canviat.
I seguim igual. Ho hem dit moltes vegades. Discovery està feta d'aquesta forma no per molestar la gent expressament que la veu. Vull dir, no hi ha un guionista, un productor que modifica o que deixa una trama o una frase en el guió per molestar-nos com a espectadors. Ho fan perquè consideren que aquesta és la seva forma de narrar i d'explicar-nos el que ens volen explicar. I això s'ha de respectar. Estic d'acord amb tu, Ignasi.
Anem avançant, que tenim un munt de temes i
vinga.
Ens estem allargant més del compte. Anem a parlar del disseny. Hem tingut nou disseny d'uniformes en aquesta temporada, que han recuperat els colors de la sèrie clàssica o de la nova generació, però més aviat de la sèrie clàssica, perquè diguéssim... bueno, no, de fet de la nova generació, perquè la capitana va de vermell... Sí, sí, sí. Bueno, són els colors de tota la vida de Star Trek, però representats en aquest cas en el símbol científic o el símbol del que toqui, segons el que havíem vist a la nova generació. L'únic que no s'ha alterat és el color blanc pels metges, que això Discovery continua igual, i al final la decisió ha estat més per necessitats de Plató que no pas perquè ho volguessin fer així, perquè els uniformes del futur ja estaven dissenyats de la temporada anterior, però es van trobar que el fet que predominés el gris... Els hi...
Molestava en pantalla perquè al final tots els oficials del pont es confonien amb el fons del propi pont per aquest color gris neutral, i van tornar que i va ser un encert tornar en aquests colors. El tall de l'uniforme és exactament el mateix, amb un costat una mica més llarg que l'altre, però recuperem i encertada, insisteixo, els colors normals. A mi no m'agrada el comunicador. Aquest budget ovalat que no veus quin és el rang que tenen, això em despista molt.
Bé, jo penso que potser el que és el símbol de Star Trek queda molt... Com que és d'així ovalat, no l'acabes de distingir, trobo, com a les altres sèries. Queda molt més així, dissimulat, no?
I que el rang l'han tret del coll amb aquests pips, amb aquests petites insígnies, i també l'han ficat amb el comunicador. Però si ja no veus el Delta i ja no ets capaç de visualment identificar quantes boletes daurades o negres té la gent, és que ja no saps qui són, si són tinents, si són comandants, si són capitans.
Però això, a veure, Sergi, això...
Crec que estàs més preocupat tu.
Pot ser.
Perquè a mi no em preocupa gaire.
El públic genèric.
No dic que no, però bueno, és una involució del comunicador, per mi.
I sobre el maquillatge hem tingut a Glenn Hetrick com a responsable del que és... Bueno, el vestuari era Gersha Phillips, que està des del vestuari des del principi de la sèrie, que no havia comentat, i el maquillatge és Glenn Hetrick, que és el que aquí sobretot s'ha pogut lluir amb el personatge d'Oros, que realment té un disseny espectacular, el personatge de la presidenta, no? Que a més és una barreja de tres races, humana, cardassiana i bajoriana. O sigui que ha hagut de fer aquí una representació d'elements que formin part de les tres races, reduir aquest famós trapeci que tenen els cardassians, o sigui que també ha sigut un repte important. Els farenguis, que ha tingut una nova... Tot i que el farengui, que és un científic, a més, un científic farengui que pocs n'hem vist a Star Trek, el pobre no té una línia de diàleg. Això que sí que s'ha... canviat una mica el disseny, el maquillatge del Ferengi, com ja és habitual en Discovery, que han redissenyat pràcticament totes les races clàssiques de Star Trek, des dels Klingons a la primera temporada i...
Bueno, els Orions, els Andorians... Però en aquest cas, els Ferengis també ha estat una picada d'ulleta al clàssic, perquè la primera vegada que, penso que era l'Andrew Prover, va dissenyar o va imaginar-se com tenien que ser els Ferengis, són exactament com els han fet ara. Vull dir, poder la tecnologia ha estat capaç ara d'aconseguir el que es va imaginar en aquell dia, que no el que va fer la nova generació i posteriors.
Menys pròtesis, no? Hi ha ara en aquesta...
Home, la pròtesi dels...
Bé, a banda d'en Saru, pobre.
Lurians, surt a cada capítol, el senyor Lurian. No, el que és com el Morn...
Els Lurians, sí.
El que és com el Morn, aquesta màscara l'aprofiten capítol sí, capítol també.
Clar, detall... Saru també és com un casc, De fet, hi ha diverses màscares de Saru i ell doncs, se la posa i 2 hores per acabar-li d'ajustar.
És que abans era una bajanada, no? Tantes i tantes... No sé quantes hores deu passar abans no es posa a gravar, però clar, ell... Com a mínim, no ho sé, 4 hores?
Sí. Unes 2 hores.
Sí, 2 hores? Sí, clar, és que horetes, segons sí. Qui, abans, no?
Hi ha un detall amb el tema dels maquillatges, que en els primers capítols, sobretot, es veuen diversos primers plans, que tots els aliens porten guants de color negre, com si fos part de l'uniforme. I era, òbviament, per estalviar-se, tenir que fer les pròtesis de les mans.
Bé, sobre el rodatge, hem de dir que va començar... és una sèrie que roda a Toronto. Van començar a rodar els estudis Pinewood de Toronto el 2 de novembre de 2020, que va ser la data en què va començar, i amb tots els protocols Covid que toquen, és a dir, 3 vegades per setmana anaven fent les proves i la filmació, el rodatge ha estat més lenta del que es podia preveure. De fet, el 22 d'abril, que encara estaven rodant, la temporada va haver-hi un positiu per Covid, es va haver d'aturar, es va tornar a reemprendre el 6 de maig i un dels protocols en pandèmia que tenia la sèrie és que ara la tripulació del pont havia de rotar de tal manera que els mateixos actors no sempre estiguessin al plató. Això també, si us fixeu, es veu al llarg de la sèrie quan Michael Burman normalment requereix als membres de la tripulació que es prenguin un temps lliure per tenir cura de la seva salut mental i emocional, que és una cosa que no s'havia esmentat mai fins ara a cap sèrie ho havíem vist.
Home, sí, quan el Capità Picard els donava un dia a Raiz, no?
Un dia a Raiz, sí, però clar, a veure, aquí és un constant, és a dir, no hi ha un moment o l'altre, i ara, o sigui, és una cosa que és subtil, però que està en més d'un capítol, i al final es tractava d'això, protocols Covid, i no podien estar sempre els mateixos en el pont, i aleshores hi han hagut aquestes rotacions i aquests diferents, a vegades, personatges que trobem al pont.
Home, suposo que això dificulta i influencia força el guió, no?
Sí, no, per això o sigui, penseu que el rodatge originalment havia d'acabar-se el 10 de juny. O sigui, havíem dit que començava el novembre, acabava el juny, un rodatge molt llarg. Normalment no duren tants de mesos. Però, a més, el retard a conseqüència de la pandèmia va fer que la sèrie acabés el 23 d'agost de rodar-se, quan la data d'estrena s'havia mantingut el mes de novembre, 18 de novembre, a Paramount Plus als Estats Units. Aleshores, han hagut de córrer molt per tenir la sèrie enllestida, per tenir-la a punt. Clar que aquí hi ha hagut una cosa que ha jugat a favor d'ells i ara entrem, que és la R-Wall, que ells anomenen l'Holodeck, aquestes pantalles LED d'entre 250 i 270 graus, que es va construir el que és aquest Stagecraft, que anomenen de la sèrie de Mandalorian, que han agafat aquesta tecnologia i han construït aquest set a Toronto, l'empresa Pixomondo, que s'encarrega dels efectes visuals de la sèrie, que han fet aquest volum, que això forma part d'aquestes pantalles, que les fa anar un programa informàtic, que és l'Unreal Engine, que mostra uns fons generats per ordinador a través d'aquestes pantalles LED en temps real mentre vas filmant. O sigui, aquí hem substituït les famoses pantalles croma verdes per això. La dificultat també va ser que quan van començar a rodar la temporada això encara no estava a punt. I van haver-hi determinades escenes del primer capítol, per exemple, i d'altres, que ells anaven rodant la sèrie i es guardaven per més endavant les escenes que havien de rodar a la R-World per quan aquest estigués fet. De fet, em sembla que van parar per Nadal i encara no estava fet, i quan van tornar de les vacances de Nadal van acabar de rodar aquestes escenes. Això està molt important aquesta temporada perquè no han pogut sortir de Canadà per rodar. No és com la tercera temporada, per exemple, que se'n van anar a Islàndia. Els dos primers capítols de la temporada 3 eren fets als paisatges d'Islàndia, espectaculars. En aquest cas no han pogut anar enlloc. I aleshores s'ha fet, com aquell que diu, més necessari que mai tenir aquesta tecnologia per crear aquests planetes estranys. I fins i tot el capítol aquell de que Tilly baixa un planeta gelat, jo em pensava que allò era fet amb la R-Wall. Doncs resulta que no. Allò és escenari real de Canadà, que suposo que encara era hivern i fa fred i allà neva, doncs els hi va anar molt bé per aprofitar. Sí.
Molts de mesos. Una borrada de pressupost, no? Perquè, no ho sé. A mi,
una borrada i un estalvi, perquè el fet de tenir les pantalles aquestes, clar, és un estalvi.
Sí.
D'haver fet,
sí.
Ells ho diuen,
si no hi ha
no,
exteriors, potser ja no el cos no s'enfila.
Clar, ells diuen que és molt més barat, primer, perquè no t'has de desplaçar, ho fas allà. L'altre és més barat en la postproducció, que és més ràpida, perquè ja ho has rodat.
I què viuen, en bungalops, allà al cantó?
Home, jo crec que van a un hotel, eh?
Què dius? Jo me'ls imagino amb bungalops i anant d'habitació en habitació. I...
Home, pel que va explicar...
Tot allò que no hem vist dins de la sèrie, jo crec que ho feien fora.
En el Ready Room d'en Will Wheaton, li pregunta al Jonathan Frakes, que ja ha dirigit ja diverses vegades Discovery, que en aquesta temporada ha dirigit un capítol, li pregunta a veure com és el càsting que fan, si són com ells, no? Aquest tipus de xafarderies. I diu que sí, que tenen molt bona relació i, a més, sembla que ho esmenta, que estan en un hotel i tal, i que queden junts per jugar a jocs de rol. Juguen a Dungeons and Dragons i...
Són molt friquis,
sí, eh? Sí. I s'ho passen molt bé. Es veu que hi ha molt bon ambient entre tot el repartiment.
Això es nota en pantalla, no?
Quan parlen, es preparen els papers, quan es veu que tenen una escena dura també en parlen entre ells prèviament, es donen ànims i de fet en els programes aquests del Will Wheaton, com estan parlant d'ells, parlen d'altres o interactuen entre ells, es nota una estima, són una família, certament.
Sí, sí.
La producció ha d'haver estat un caos amb el tema de dates i de que certa gent no s'ajunti amb altres. I jo crec que aquesta família que comentes tu, poder també es deu haver lastrat una mica per no poder-se apropar tant uns als altres o no... Perquè si està previst que demà actues tu i no Michael perquè això no us puc ajuntar per Covid, no estigueu a la nit abans sopant les dues, riguent de lo que sigui.
Bueno, però jo crec que com a mínim ells ja devien ser grup bombolla, no? Perquè clar, ells estaven allà en el plató sense mascareta. És cert que tu els veus, es posen la mascareta quan ha acabat l'escena, però entre el repartiment, clar, estan allà, vull dir, estan ells sense mascareta tota l'estona, perquè no poden rodar amb mascareta, òbviament.
Bé, Sergi, és el que has dit abans, no? Que hi ha bombolla, doncs sí, hi ha bombolla entre ells,
sí,
hi ha una bombolla grossa. Jo del que és la tecnologia que han fet servir per gravar i pensant en alguna escena que m'ha agradat dins de coberta, diguéssim, no? De les instal·lacions d'aquesta futura federació, és quan fan aquella cimera en què es reuneixen els caps pensants, ambaixadors, presidents, generals, i que són en diferents pisos. He pensat, ostres, que ben pensat, perquè, clar, són molts i han d'anar... Estaven tots molt separats. Jo pensava, això és la Covid? O és que no...
Això és la Covid.
Vale, pensava, com que tothom està molt aquí, molt estirat, perquè el tema és molt gruixut, vaig pensar... Estan guardant distàncies i com ho fas amb tants de representants? Doncs fas diferents nivells, com una mena de congrés en diferents nivells, no? Com una escala de veïns que el del tercer estigui, no? I doncs, tu poguessis veure tot.
Això va ser tal qual el tema del Covid, és a dir, no podien fer un parlament que estiguessin allà tots junts i volies tenir moltes races i al final s'inventen aquesta història que és collonuda, no? Com una mena d'ascensor i que són diferents nivells i allà tens el parlament fet d'aquesta manera i pots tenir un piló de gent junta sense que estiguin junts.
Bé, no sé, em va semblar enginyós.
Una bona solució.
Sí. Mm.
I per acabar, ja n'he parlat una mica a l'entradeta que he fet en el programa, no em vull estendre en aquest tema, però si voleu dir alguna cosa sobre l'estrena en streaming tal com ha estat, la desaparició de Netflix i la posada en marxa de la nova plataforma, doncs...
Bueno, dic que això va sorprendre sobretot els actors, que també ho desconeixien completament de que això anava a passar, perquè el cap de setmana anterior, aquesta notícia, vale, recordem el cap de setmana del 12 al 14 de novembre, gran part dels actors de Discovery estaven a Londres, a una convenció, a la Star Trek Destination, presentant, o, bueno, a part de representar-se ells mateixos com a actors de Star Trek, estaven promocionant l'estrena el dijous de la setmana entrant, de la setmana vinent, aquesta nova temporada. Precisament a Netflix, Londres. Fins i tot gran part de les pancartes i banners i pòsters que hi havia allà penjats ho donaven per fet, que el dijous de la setmana següent, vale, allò s'estrenava a Netflix. Què passa? Resulta que no recordo si dimarts o dimecres, anunci oficial de Paramount Plus, dient que no, Discovery no estarà a Netflix, és més, ni la quarta temporada ni les anteriors, perquè rescindim el contracte amb ell, o vés a saber què. Això va aixecar molta polseguera. I si no hagués estat pels actors que van començar a dir no sabíem res, disculpeu, i a pressionar una mica de que això es tenia que arreglar d'una forma relativament ràpida, i ficant a l'altre costat de la balança també que els aficionats de Regne Unit, els d'Alemanya i els d'Itàlia són un públic important per a Amèrica, els d'Espanya no, lamentablement, van aconseguir que amb un temps rècord es digués que la sèrie s'estrenava com bonament es pogués, a Pluto TV, una plataforma gratuïta que té coses bones i coses dolentes, però si no hagués estat per això, jo crec que aquí a Europa, Discovery quarta temporada no es veu,
I bé, dit això, m'he oblidat abans d'una cosa relacionada amb el Covid, que és l'actriu Tig Notaro, que fa de Jet Reno, un personatge que a mi m'encanta, és dels meus favorits de la sèrie, i ha estat poc en aquesta temporada perquè l'actriu tenia por... no volia viatjar, o sigui, volia agafar el cotxe, no volia agafar avió, i al final doncs, va anar a Canadà un mes abans d'acabar el rodatge per rodar totes les escenes que ella sortiria al llarg de la temporada. Surt sobretot cap al final, sí que és cert que en algun capítol de pel mig surt, però poquet, perquè de fet doncs, ja ho expliquem, va haver de rodar d'aquesta manera... I cap al final de temporada doncs, sí que té un cert protagonisme, però ha estat menys del que ens hagués agradat, perquè ella està estupenda, ho fa superbé, a més el seu personatge és tan natural, és com el doctor McCoy, però portat a Discovery, no? M'encanta aquest personatge, o sigui, des de que va sortir a la segona temporada fins ara. I aquí és que li dona molta vidilla en aquest final de la sèrie amb la seva participació. Esperem veure-la més.
Escena que surt, escena d'humor balada i... Sí, volem veure més d'ella.
Ves, Marta, el tema de l'humor que tu deies que a vegades es troba a faltar una mica Discovery i aquest tipus de personatge que trenqui una mica, com pot ser Tilly o com pot ser Jet Reno, doncs per això també l'hem trobat a faltar.
I tant. Sí. Fa un moment que hi he pensat que és que ella aporta aquest cinisme que és benvingut i també pot anar molt segura de si mateixa perquè té uns coneixements i una experiència que l'avalen i a banda està una mica de tornada de moltes coses. Vull dir, ja ha passat per moltes coses, no? I té molts recursos. I en tot cas és a qui li aniries a demanar consells si és que no fos tan aspre, no? Que és aquesta cosa la que t'atrau, que dius, jo vull trencar aquesta barrera teva i vull ser amiga teva, no? I...
A més, té tota una història personal a darrere que ja una mica ens l'havien com insinuat, però en aquesta temporada ja ens ho han explicat amb els seus ets i uts.
Sí, sí, aquell capítol amb en Buc és que és brillant. O sigui, aquells moments te recorda les escenes de Star Trek La Nova Generació o... A mi m'ha agradat molt. I ara estava pensant... Ostres, ara potser anirem molt al detall, no?
Sí, i vols, mira, te deixo anar al detall? Mira, fem una cosa, petita pausa, i ja tornem amb spoilers i així pots anar al detall de tot el que vulguis.
Es por los turbojets.
Si conecto los turbojets, capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble.
¡Conecte los turbojets!
¡Baje inmediatamente! ¡Torpedos!
Me temo que me he pasado un nivel, capitán.
Nadie es perfecto.
Doncs ara sí, ja ho farem amb spoilers, començarem a parlar de la sèrie. Te deixo parlar en detall això que volies començar i així ara ja no cal que ens mosseguem la llengua.
Estava pensant en aquestes petites relacions que hi ha entre la tripulació i que dèiem que trobàvem a faltar. Si anem a gratar molt i anem a mirar amb lupa, sí que trobem matisos, no? Per exemple, si no m'equivoco, crec que la Dira admira la Detmer.
Mhm.
I és una cosa bonica, vull dir, i que ho passen molt per sobre, no? Com has dit abans en certes coses, Sergi, de puntetes, perquè és que és cert que no hi ha temps, suposo que és que no hi ha temps en el guió, però a mi aquella mirada que es fan en un moment quan crec que la Denver torna d'una missió, o li diu no, li diu que li vagi bé, no? Que li dona bona sort, que li costa tant a la Dira dir-li, i la Denver es gira i ho agraeix, és bonic. Són aquestes coses que fan que la tripulació sigui una família, no? Al final és allò que coneixem de la família de Star Trek. I és aquestes relacions, matisos, que és el que fa ric la sèrie, perquè la Dira té una relació amb l'Stamets i pot tenir una altra amb la Denver, no? I és genial això.
Però per contra, i poder gratem on no toca, ningú es dona compte que la gent Renon no està a la nau. Poder és esperar i no relaciona amb ningú i prefereix treballar
sí,
sola.
Per això vale, estem anant cap al final, perquè ha passat una cosa, una traïció allà.
Però aquestes coses és que ja...
Per cert, molt malament aquesta traïció. Jo no me l'empasso, vamos, de cap manera.
Ara de quina traïció m'estàs parlant? Ara me n'has anat al final?
De l'Antoye, ja? Sí, m'he anat cap al final.
Val. Anem per ordre. Anem a parlar d'aquesta trama, de l'anomalia, la DMA i l'espècie deu ser, que és tot el que està passant en aquesta sèrie. Ho tractarem de manera transversal, més o menys podem anar fent referència als diferents capítols que succeeixen aquí, però bé, en grans línies, que aquesta és la gran trama de la temporada, tenim una anomalia especial que li acaben anomenant això la Dark Matter Anomaly, com havíem explicat a la part sense spoilers, i el que fa això és que ningú sap ni per què, ni com, ni de quina
ni
manera...
Cada quan, no?
Ni cada quan, o sigui, ho desconeixen tot, i això el que fa és passar per a mig de l'espai i quan enganxa algun planeta...
Se'l menja.
Passa per sobre, se'l menja.
És que el destrueix.
Sí. Tenim en el primer capítol una mena de petites pistes, no? Perquè hi ha una estació espacial que hi ha un, bueno, que està passant, no? Està notant algunes coses que fan que l'estació s'hagi de desallotjar perquè acabarà destruïda i llavors sabem que és a conseqüència d'aquesta anomalia que es menjarà el planeta Keijan, que és el planeta del Book. I així una mica comença la temporada, mentre Michael i Book van de planeta en planeta passant una mica de diliti a les diferents civilitzacions per intentar convèncer-los que s'uneixin novament o que s'uneixin algunes d'aquestes races per primera vegada a la Federació, que és aquesta també la gran trama de la temporada, és intentar que aquells planetes que havien deixat la Federació hi tornin a formar part.
Bueno, és la trama que ens imaginàvem que tindria la quarta temporada, però ha quedat interrompida precisament per aquesta anomalia. Quan va acabar la tercera dèiem, cap a on anirà la quarta? Pues ara que ja tenim Dilithi, intentaran reconstruir la Federació de nou, veurem a la Discovery viatjant de planeta en planeta, intentant que tornin al redil, etcètera, etcètera, i ho hem fet, ho hem vist en els 10 primers minuts d'aquest capítol. A partir d'aquí, l'anomalia canvia completament els plans.
Bueno, Sergi, no siguis dolent, que se'n van a Nibar i hi ha un capítol dedicat a Nibar, intentar convèncer-los els de Nibar, que recordem que són aquesta barreja ja entre vulcanians i romulans.
A Nibar van a utilitzar els científics de vulcans, que són més llest que ningú.
Home, sí, també, però és allò de, va, vinga, ajunteu-vos. Aquesta unió no és fàcil, perquè aquí sí que hi ha molta política, els han de convèncer, és com quan has de fer una cosa amb la Unió Europea, són aquests romulans i vulcanians són xungos, perquè els hi fan firmar un acte dient que si vol, o sigui, tota una sèrie de condicions que altres planetes no posen aquestes condicions.
Però em refereixo que aquesta missió activa de reconnexió queda una mica interrompuda per una missió de científica o de salvament o de rescat. No trenquen relació ni deixen d'intentar fer aquests contactes, però per l'espectador passa en un segon terme.
Bé, bueno, aquest capítol no està en un segon... Jo crec que està més en segon terme a la investigació científica, En aquest capítol en concret...
No, en aquest capítol sí, dic a partir d'aquí.
Sí.
El capítol es diu Kobayashi Maru i no és gratuït perquè a Michael, que per primera vegada la veiem com a capitana ja oficial de la Discovery... la someten a una mena de tercer grau d'examen tipus Kobayashi Maru per part de la presidenta, que no acaba de tenir clar si és la persona més adequada per liderar aquesta nova fase de reconstrucció de la flota estel·lar.
Aquí el personatge de la presidenta... De fet, moltes de les coses que veiem en aquest capítol llavors ens ressonaran al final, no? És a dir, aquest Kobayashi Maru, entre cometes, que li posa la presidenta, no? Que no li passa el test perquè li vol oferir ser capitana de la Voyager, doncs no acaba passant l'examen, segons la presidenta, però veurem com aquesta presidenta, que per primera vegada aquesta figura política serà molt present a la sèrie fins al punt de viatjar amb la Discovery en moltes de les seves sortides, sobretot cap al final, i sempre posant aquesta figura d'autoritat per sobre de Michael, que sempre ha tingut una figura d'autoritat a davant, o a sobre, o damunt, I en aquest cas la continua tenint, tot i sent capitana, no? Que deu ser de les coses que més greu li deu saber a Michael, ara que pensava que ella sempre havia fet i desfet, però ara dius, ara que sóc capitana ho puc fer i ningú em dirà res. Doncs ara em posen la presidenta aquí a vigilar-me, tu.
Exacte. Comencen amb una relació molt disfuncional, molt d'ara ens entenem, ara no, ara tenim opinions diferents, però acabem la temporada, per sort, entenent-se, respectant-se i confiant perfectament una amb l'altra.
Sí, però una persona amb menys recursos personals, que són els que té el capità Michael Burnham, no ho aconsegueix, eh? Perquè allà el que treus és, primera, una desconfiança total per part de la presidenta, i jo no acabo d'entendre que actuï com no sé, com un, sempre està com un paràsit allà enganxada, no? Una paparra, que dius, ostres, i clar, amb el caràcter de la Burnham, jo pensava que algun dia esclatarà.
Però això ja passa en el nostre món, és a dir, tens els polítics diguent-los als científics el que han de fer com si els polítics en sapiguessin més, o...
Sí, en això potser sí que és més realista. I per això a mi no m'agrada tant.
No és una referència, no? La pandèmia? No és una metàfora?
Sí, és molt realista. Sí, sí. El que passa que en un món més utòpic, més just, com el que ens ensenyaven de Star Trek, amb la Federació, amb tots aquests esforços per no jerarquitzar, aquí veiem una jerarquia molt clara, no? I clar, com a espectadors antològics de Star Trek, això no ens agrada. Però bé, sí, és molt correcte. Vull dir, i la resposta i les maneres molt astutes de la capitana Michael és digna d'exemple. És a dir, jo estava prenent nota. Quan algú et digui alguna cosa així, el teu jefe, val. Tu respons, molt bé, farem això. I se'n surt.
Bé, una...
Que no sé si això és idíl·lic, també, però bé, se'n surt.
Bé, una de les incorporacions millors de la sèrie, tot i que tu, Mart, potser aquest personatge no t'ha acabat d'agradar.
No,
perquè, clar,
ja sé qui serà.
És una mica, entre cometes...
Aquest que porta una marca al front.
Sí, li podem dir, entre cometes, el dolent, perquè és un dolent per mi molt bo, perquè té molts matisos. És un dolent que jo crec que podem entendre tot el que fa i per què ho fa. Està molt ben construït el personatge, a més l'actor, el Sean Doyle, que ve de la sèrie Expanse, està brutal. M'ha encantat molt aquest personatge. I no sé si el tornarem a veure o no, perquè és una de les coses que la sèrie deixa obertes al final, però a mi m'agradaria haver-lo vist. I és un personatge que m'agradaria saber si ha tingut un final feliç amb la seva trama o no.
John, tu imagina't que te'n vas de colònies i te trobes dins del grup de colònies, doncs la Michael Burnham com a monitora, i te trobes amb Book, que és un altre col·lega de tenda de campanya, i te trobes en Tarka. De qui et fas amic?
Òbviament d'en Tarka no.
Perquè és un aprofitat, és un egoista, és un sobrat.
Té un pique amb les Tamets.
Només fa que dir que és el millor, el més intel·ligent i el científic més digne que pot tenir en aquell moment, no? En aquell moment la situació, diguéssim, la federació, i dius, bueno, a veure... Saps? Vull dir, no ets l'únic. Però és clar que hi ha persones així, egocèntriques i narcisistes. És un narcisista el que passa. Per què no han persistit en aquesta faceta? Pues si ets un narcisista, ets un egocèntric i tens aquests aires...
Jo crec que sí que han persistit tota la temporada.
Li han dedicat un capítol que a mi m'ha agradat.
Necessari, eh? Jo crec que era necessari perquè empatitzéssim amb ell.
Sí. Correcte.
Doncs per què has d'empatitzar amb el dolent?
Perquè és un bon dolent i té aquests clars obscurs i té els seus motius i entens per què fa el que fa, i com a espectador això està molt bé.
Normalment quan empatitzes Dexter, tu empatitzes amb el dolent, és un assassí en sèrie. No, és impossible que tu puguis empatitzar amb un assassí
en
sèrie.
En Dexter no es vol carregar mitja humanitat per saciar la seva ànsia de matar.
Vull dir que els bons dolents...
Ell tampoc.
Home, ell vol matar tota una raça sencera.
No, ell vol aconseguir el seu objectiu. I si pel seu objectiu ha de caure qui sigui, que caigui. Però ell no, el seu objectiu
això,
no és...
Això ja ho va dir Maquiavel.
Ja.
El seu objectiu principal és posar una bomba per destruir el controlador de l'anomalia, punto. Aquest era el seu objectiu principal.
Però per reunir-se amb aquest... Bueno, ara ho explicarem, no?
Sí.
Perquè...
Bueno, estem en el capítol 2, anomalia, on descobrim més d'aquesta anomalia de matèria obscura. És el capítol on precisament apareix en Tarka, que discuteix molt amb l'Stamets en plan soberbi, clarament, fet expressament perquè ens caigui malament, i també és el capítol on es construeix aquest cos cibernètic per la Grey.
Sí.
I tenim aquí la referència d'en Culver dient sí, és una tecnologia vella que es va utilitzar per un tal almirall Picard, que no sé qui és ni m'importa perquè no tinc temps de mirar-me la seva fitxa. Vale?
Bé, fem un salt, ara que hem presentat una mica aquests personatges, perquè aquí hi ha alguns capítols més autoconclusius que comentarem després. Passaríem al capítol 6, Stormy Weather, que és aquest que per mi és el meu preferit d'aquesta temporada, que és el dirigit per Jonathan Frakes. Un capítol molt Star Trek de tota la vida, perquè és el capítol de pont de tota la vida de Star Trek que intenta abocar-nos a les pel·lícules de submarins, en certa manera, que és aquesta investigació que fa la pròpia la nau, la Discovery, per saber què és aquesta DMA, què passa, què... i aleshores, amb l'ajuda de Zora, l'ordinador de la nau, al final acaben atrapats allà i han d'intentar sortir, o han de sortir si no volen morir, no? I aquí veiem aquesta col·laboració que... comentàvem abans a la part sense spoilers entre Grey i Zora per intentar ajudar a Zora, que és aquesta intel·ligència artificial, a trobar una solució a tot això. I aquí pràcticament tota la tripulació desapareix perquè com que han d'atravessar aquesta tempesta, entre cometes, diguem-li així, i la tripulació pot quedar afectada, els posen en èxtasis, per dir-ho d'alguna manera, a dintre del transportador. Ja us tornarem a fer matèria quan haguem sortit d'aquí. És la tècnica coneguda com a tècnica Scotty a Star Trek, la nova generació, que el pobre es va passar 100 anys atrapat en un transportador fins que va reaparèixer a la nova generació. I bàsicament el capítol és això, Michael sola en el pont amb l'ajuda de Zora, no? I quina és la relació entre aquesta intel·ligència artificial i la pobra capitana que està allà al peu del canó aguantant i allà tu no saps com... A veure si allò petarà o no petarà o si anirà bé. Em sembla a mi un capítol superintens. Vaig suar molt amb aquest capítol i la Suniqua aquí està fantàstica, està superbé. No sé què en penseu.
Sí. És que és la Michael contra el no-res. I aquest capítol escenifica molt bé el que deies tu d'enfrontar-nos a lo desconegut, a no saber què passa amb el tema del Covid, perquè entren literalment, això, a la foscor, aquí dintre d'aquesta anomalia, no, del forat que deixa, no, aquesta anomalia, trobarem respostes. I entren i troben la negrura total. Els sensors no funcionen, no es detecta res, és com si estiguessin això, amb un buit existencial. I a partir d'aquí es desencadenen diverses coses i, com deies, Michael, enfront d'aquest no-res, destacant per damunt de tot. És un excel·lent capítol.
A mi m'ha recordat una mica pel·lícules així, tipus Apollo 13, és a dir, missions especials d'aquelles que alguna cosa passa malament i que hem de sobreviure i hem de fer alguna cosa per sortir-nos-en d'aquestes. Crec que me rememora una mica aquest tipus de històries que hi hem vist en el cinema. A més, aquí el Jonathan Frakes, a més, està superbé com a director, té molt de pols, té molt de ritme i es nota que el capítol és dirigit per ell, que per cert es veu que ho va passar molt malament perquè ja sabeu que a Jonathan Frakes li agrada molt cantar i cridar mentre es dirigeix i això de fer-ho mascareta doncs li impedia cantar i cridar i es veu que, clar, que no sabien com dir-li a Jonathan Frakes que no podria cantar.
Visualment no només aquest capítol, perquè no sé si és aquest o és algun anterior, que veiem que tots els membres del pont queden com congelats cada vegada que els hi alcança una ona de la matèria.
Sí, ostres, no sí, me'n no. recordo si és aquest. Ara...
Bueno, però visualment tots aquests efectes de pont i de com s'alteren les lleis de la física, visualment són magnífiques.
Sí, sí, sí. No, no,
quan aquesta temporada també nota positiva amb els efectes.
No, amb efectes especials jo crec que Discovery és brutal. O sigui, la sèrie és purament cinemàtica. I sí, sí, és acollonant. Vull dir, és que aquí sí que no hi ha res a dir. Bé, llavors aniríem continuant amb el tema de la DMA, aquest Parlament que ha de decidir de la Federació, que què fan amb la DMA? Tenen l'eina que ha construït Tarka per destruir-la, o hi ha el tema del diàleg? Explorem la via del diàleg, anem a parlar amb aquesta gent que ha construït això, intentem convèncer-los de que això és dolent, perquè no saben si la gent que ha construït això ho ha fet amb bones intencions o amb males intencions. I aquí doncs veiem aquest debat, un liderat per Tarka, que aconsegueix convèncer a Book, i allà fan el seu speech en el Parlament de que això s'ha de destruir, que no ho hem de permetre, i per altra, Michael, que es confronta a Book en aquest cas, mantenint la postura del diàleg, hem d'intentar parlar primer, hem d'intentar convèncer-los, no sabem si ho fan amb bones o males intencions, per tant, primer hem d'establir contacte abans d'intentar destruir res. I és un capítol molt, molt trec en aquesta, amb la ideologia, no?, de Star Trek de tota la vida, molt Jim Roddenberry.
Poques vegades es veu amb tant detall aspectes polítics, sí que és cert que Star Trek n'ha tingut, però està molt bé. I com la presidenta també juga amb confio en tu, Michael, per arreglar la situació. Ja veiem que comencen a confiar unes amb les altres i que cadascuna és bona per una determinada acció. Ens agrada veure això, no? Perquè veiem totes les races, veiem 50.000 logos reconeguts, sabem que estan els Trills, que estan els Ferengi, que estan els Andorians, i bueno, veure una mica la federació, encara que sigui amb aquest perill, unida, encara que no formin part, però sí com la Terra Unida, no? Que diuen, no volem ser de la Federació, però com és un perill que ens afecta a tots, estem aquí per escoltar i donar el nostre suport. Bueno, és un primer pas cap a aquesta reconstrucció que acabarem tinguent.
Alguna cosa a dir, Marta, d'això?
No, és que estic enfadada amb en Tarka. Vull dir, a vosaltres us agrada, però és que jo no li trobo la legitimitat que hi té en aquesta mena de cimera.
No, això és veritat, què hi fa?
Quina legitimitat té aquest paio aquí?
No està... Home, és el màxim expert científic de...
Però
que té la flota estel·lar.
I l'Estamets també és un expert científic.
Però ell no
però
podia...
Però no de la flota estel·lar, és l'expert científic de la Discovery.
I resulta que no només es cola com a expert científic, sinó que, a més, té el dret de liderar una oratòria i convèncer a mig Parlament. O sigui, és que és increïble.
Sí, no,
però,
Marta,
bueno, podria,
que fa,
podria
que fa...
ser extrapolable... No ho sé si és extrapolable... Entenc, el que vols dir, Sergi, però si tu penses en els càrrecs que hi ha presents, la representació,
bueno, tracta...
sí que l'ha portat la presidenta, no? Penso.
Sí, però es tracta de portar aquí dos arguments i que la gent decideixi.
Ja, però un argument és el de la presidenta. Però bé, no diré res més.
Perquè allà hi ha gent que no és de la federació. O sigui,
no, sí, ja ho sé,
clar,
hi ha convidats.
Sí, hi ha convidats i tothom té dret a vot, això també és...
Hi ha Turquia com a observadora, no? Com...
No sé,
que
no
vol
sé.
Entrar, hi ha...
Clar,
sí, sí.
Al final, per respondre't, Marta, al final en Tarka, com veu que no té autoritat o que no parla el mateix idioma dels polítics que estan allà,
bueno, perquè,
ara convidem-se amb un, atrapeli,
perquè la seva finalitat...
La meva família, no vull que la vostra família també mori, l'hem de destruir.
Perquè ell té una motxilla que no és coneguda. I ell va amb unes intencions que són totalment desconegudes per la resta.
Sí, però aquí, ell
i no
sí...
actua en favor d'una futura federació.
No, ell actua, de fet aquí és quan ja comença a explicar-li a Book que...
I aquí està clar que representa, entenc jo, aquell personatge o persona o càrrec que s'entesta i que la seva missió és en destruir el sistema, en destruir l'ordre i ja està.
Aquí li explica ja a Book una mica què és el que pretén, és a dir, pretén anar a un altre univers perquè té... No sé, és que no sé com ho diu, si té família o té algun ésser estimat, no sé com ho fan exactament, no
sí,
ho recordo.
Sí, ell creu que ho diu com si tingués família o algú que ha deixat allà i que, i que ha de tornar-hi.
En realitat el que diu és això, que el meu company de laboratori, el meu ajudant de laboratori, se'n va anar allà i m'està allà esperant.
Però això ho diu més tard, Sergi.
No, ho diu en aquest moment.
Jo no ho recordo ara. Ja,
sí?
Ja podria ser. Sí, 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 ja podria ser. Bé, si ho diu en Sergi és que és així, eh?
Sí, sí, té molta memòria.
No, no. Jo, el que vull dir és que ja m'avanço que en cap cas diu que el meu ésser estimat, sigui home o dona o el que sigui, m'està allà esperant i vull tornar perquè me l'estimo molt. Això no es veu aquí.
És curiós que jo em vaig fer la idea que era això, imagina't. No sé, hi havia alguna cosa que em va portar aquesta idea i no recordo això que tu dius i tinc la sensació com que, no sé si és perquè el que ha vingut després ja m'esborra una mica l'anterior o què passa, no?
Però aquí el que vinc a dir és que tothom té família i a més en algun moment es diu sí que tenim família en els seus planetes o fins i tot el general Vance que vol retornar a una vida en família amb la seva filla. Tothom té família, però bueno, aquest paio té les seves... Està clar, no? Està bé que sigui un dolent que no sigui d'una raça superprotèsica, és a dir, que sigui perquè és antropològicament humà, és a dir, és humà, no? I això...
Però en qualsevol cas és molt ambigu, perquè jo quan ho vaig veure per primera vegada vaig entendre que Antarca venia d'aquell univers i el que volia era retornar.
Ja. Exacte, és el que vale? Diu doncs, ell. Doncs, és el que diu
al final,
ell.
Al final no és això, al final és volem anar-hi perquè allà s'hi viu millor. No que siguem d'allà. Fixa't si és confós, perquè aquí sí. Hi ha versions per dos gustos.
Bueno, si voleu, ja que estem, encara que sigui d'un capítol posterior, com estem comentant el tema, ho comentem ja. Que llavors ens explica un parell de capítols més endavant que va estar tancat en una presó, va estar retingut amb un personatge que es deia, bueno, un científic com company, no? Un personatge de la sèrie.
Un científic que te l'acabes estimant.
Home, i tant, Oros.
Més que en Antarca.
Sí.
Perquè és molt entranyable, és molt maco. Sí. I és petitó, a més, és molt un maquillatge, trobo que està molt ben fet, és simpàtic el personatge, i a través d'un flashback veus quina era la seva relació a la presó. I tu, clar, ja no te queda molt clar fins a quin punt aquella relació d'amistat és només una amistat o va ser alguna cosa més.
Bueno, perdoneu-me, a mi m'ha quedat molt clar,
Sí, però com la sèrie...
Sí, però no ho diuen.
No.
Bueno, no cal, tampoc.
A veure, bueno, sí, no ho sé, perquè clar, quines són les regles del joc de la sèrie? És insinuar o és mostrar? Fins
però,
ara...
Però no, no, és la trama del dolent.
Ja.
Jo diria que és més que un amic o un ajudant o un ex-col·lega de patiment de cel·la. Home, és això, el col·leguisme de...
Jo quan els veig allà els dos estirats, no diria abraçats, però molt a prop, mirant les estrelles... un recolzant el cap sobre
perdona,
el pit
de
l'altre.
Perdona, que s'adormen junts.
Sí, sí, clar, jo també ho vaig entendre, que allà hi havia més que una amistat.
Hi ha una relació molt íntima, com a mínim,
sí,
molt íntima.
A mi el que m'ho fa confirmar és això que tu dius, és a dir, tu series capaç de fer tot el que fa Tarka només per una amistat, que no sigui alguna cosa més, clar, és el tema.
De no ser que pensis que és que ells dos només realment es tenien l'un a l'altre, no tenien ningú més, val? I han creat un vincle fortíssim, però és igual, és que tant és. El vincle el pots crear... Jo crec que el que venen a dir és que dues persones, encara que prèviament no s'haguessin qüestionat si les seves relacions afectives són cap al mateix gènere o no, o races o no, doncs ara s'han trobat i s'estimen, i ja està, i s'han trobat amb aquesta situació que s'han conegut perquè han passat molts de mesos junts, i amb unes situacions de pressió molt fortes i amb un desenllaç dramàtic. Tràgic, quasi de Romeu i Julieta.
Bueno,
una
no ho
cosa...
sé, perquè... No, tampoc ho sabem del cert, no, Sergi? Si Oros va tenir... Perquè estan allà i ells construeixen doncs, un enginy per una màquina que els transporti a un univers paral·lel que allà puguin tenir doncs, aquesta...
Llibertat.
Exacte, que puguin ser lliures. Aleshores, Tarka no aconsegueix arribar, però Oros no sabem... Suposem que devia tenir èxit en l'intent, però tampoc es veu.
Clar, jo això m'ho vaig imaginar fent-me la meva pel·lícula com la primera pel·lícula d'Iron Man quan el tanquen amb aquell altre investigador perquè arreglin els míssils o el no sé què dels míssils d'Stark, i al final ells fan el primer prototip de l'armadura. Clar, jo m'ho imagino com algo així. Vull dir, aquest senyor està aquí com a líder de la investigació, no com ajudant, com a líder, investigant un motor de curvatura que funcioni sense diliti. Recordem que això és el hàndicap de la temporada anterior, i li enxufen a un ajudant, a un altre investigador que l'ajudi, que té coneixements científics, perquè l'ajudi a avançar aquesta investigació. Ara, aquests dos han d'estar perdent el temps tot el dia amb l'objectiu de fer aquest teletransportador multidimensional que vol fer l'Oros. Clar, jo crec que els guàrdies no són tontos i de tant en tant entren i els hi carden una tunda en plan, que el motor què passa? Que ja portem aquí 6 mesos i que no ens esteu ensenyant res de nou. Però això no es veu, això t'ho has d'imaginar tu. Mm-hmm. I l'altra cosa que també passa amb ells dos, o és a dir, tota aquesta empatia que vas guanyant amb ell, amb en Tarka, es trenca amb una sola frase al final de tot, quan es veu que en Tarka entra allà per trair l'Oros, com una espia. Que amb el temps s'enamoren o li agafa una bona amistat o es dona compte de que està fent malament, etc, o de que és una bona persona l'Oros. No et dic que no, però la idea original és que en Tarka entra allà per xivar-se de que l'Oros no està treballant amb el motor de curvatura. Llavors, quan la realitat és no, és que este senyor ha entrado aquí a espiarte i nos está chivando todo lo que haces, clar, dius, Tarka, tots els punts que has guanyat els has perdut tots de cop, Que ja juguen amb això.
Sí, sí, perquè bé, de fet van s'aturen en aquest planeta on ell té el flashback perquè va buscar alguna cosa que ell hi havia amagat, que hi havia deixat, que ho pot utilitzar ara, que ha de fer tot el que ha de fer.
Que és una font energètica, no?
Uh-huh. Una mena de piles, sí, són piles.
Sí. Piles.
Unes bateries.
Clar, ell el que vol és utilitzar aquesta font d'energia de la DMA perquè per fer aquest salt interdimensional necessita molta energia i això li va de fàbula.
Veiem el moment emotiu, no? Sí, perdona, jo havia entrat inicialment per trair-te, però hem agafat una bona amistat, et prometo que et tornaré, et salvaré, no fots sense mi, tu que pots, que jo estic incapacitat, tornaré, no sé què, no sé quantos. Clar, en Tarka ens diu, va marxar el llum a les instal·lacions, de l'Oros no he sabut res més, vull pensar que ha aconseguit fer servir el teletransportador i marxar, i vinc aquí cada any a veure si hi ha alguna senyal o si ell torna i em deixa una pista per saber si està viu o no està viu. Uh-huh. Clar, aquest moment emotiu és que ja no saps què pensar d'en Tarka, és bo, és dolent, s'ha arrepentit de veritat, farà les coses bé a partir d'ara. No sé, en Tarka evoluciona molt al llarg de tota la sèrie i si no és el millor personatge de la temporada, poc li falta.
Sí, sí. Bé, aquí hem fet un salt en aquest capítol, però en capítols anteriors continuen la trama de la DMA, que tampoc és que avanci massa, però vaja, aquí descobrim una mena d'hipercamp que ells anomenen, que està més enllà de la barrera galàctica. La barrera galàctica és un concepte imaginari a l'univers de Star Trek, que és una barrera que hi ha quan tu marxes d'una galàxia a una altra, perquè, diguéssim, tot Star Trek passa a la Via Làctia, no? I aquí estan plantejant aquest fet de saltar, o aquesta amenaça ve de fora de la Via Làctia i hem de mirar de travessar-la.
Una altra referència a completament desconegut.
Sí,
no tenim
sí.
Ni punyetera idea.
Exacte. Sí, sí, aquí està la gràcia.
Ve tan de fora que no tenim ni idea de res.
Clar, això se suposa que està alimentat per una forma de... una matèria que s'anomena boromita, que és molt estranya, que aquesta DMA l'extreu dels planetes i que és una cosa molt volàtil i molt poderosa. I aquí anem agafant totes aquestes peces del puzzle que ens van portant a poc en aquest final. Aquí també tenim un capítol en què reapareix el personatge de Nan, que era aquesta oficial de seguretat de l'Enterprise de Pike, que van deixar abandonada en un planeta, i aquí de cop i volta aquest personatge torna a reaparèixer, que també se'l van deixar allà per aquestes coses que fa Discovery, que dius, però què fas? I aquí el recuperen com en plan de, sí, sí, vaig estar allà 2 dies, però ja, jo veia que no era el meu i vaig tornar a la Federació, no? És com que no t'han explicat res d'aquest personatge, de cop i volta torna aquí. A vegades fa coses rares, Discovery, no? És el que comentàvem abans.
Si això fos una novel·la, no t'ho passaries.
No, clar, però...
Vull dir, tu no pots abandonar un personatge i el quart capítol torna i no explica res absolutament del que li ha passat. I a més, amb la faceta amb què torna. Mm. Molt desagradable. O sigui, fa un paper desagradable.
Sí, ve controlar Michael, no? Perquè no se'n fien de Michael, perquè com que... amb l'amistat que té en Book.
Clar, perquè té un vincle molt fort amb en Book. En Book és un traïdor i clar, l'han d'aturar com sigui. Que, per cert, per mi, un dels millors capítols, ara no sabré com... crec que és el d'Examples, no? Quan baixen que han d'anar als baixos fons a buscar... a fer un intercanvi, diguéssim.
Aquest és el 8.
All In és el del casino.
El del casino, sí.
Doncs aquest és dels meus preferits.
Al final, tornant a l'Anant, sí que expliquen dues frases on ha estat i per què torna i què ha fet i què ha deixat de fer. Clar, jo em veig els guionistes amb aquestes reunions de Zoom que tu ens explicaves, Ignasi, dient, clar, a Michael està clar que li han de ficar una persona per sobre d'ella per assegurar-se que dispararà en Book si realment és l'últim recurs. Què fem? Tornem a posar la presidenta Meia i tornem a repetir el que ja hem vist? No, doncs fiquem un oficial de seguretat. I quin oficial de seguretat que no empatitzes perquè no l'has vist en tota la sèrie podria fer sombra a Michael? Doncs recuperem a l'Anant. Mm. Vull dir, jo tampoc ho veig com algú prèviament pensat de volem tornar a portar l'Anant, sinó com algú de no ens queda més remei que portar a una persona relacionada amb seguretat amb qui la Michael ja tingui un vincle i sobretot l'espectador. Mm. No sé, eh? Vull dir...
Sí. Ja t'ho compro. T'ho compro. Bé, llavors tenim un capítol que és aquest que travessen la barrera galàctica, que pràcticament és només travessar la barrera galàctica, que passa tot allò que hem comentat, aquest flashback de Tarka, perquè, de fet, és un capítol que visualment és molt maco, perquè tot això de la barrera galàctica que sí que s'hi poden lluir amb efectes especials, i ja surt quan tu ja veus, ja s'acosta al final de temporada, que t'estan dient, escolta, que l'anomalia ja va a direcció a la Terra i Nibar i es carregarà els dos planetes. I és com plan, perdó? Què està passant?
Sí.
I si voleu, anem ja, com aquell que diu, recta final, amb els tres últims capítols. Primer, que ja un cop ha travessat aquesta barrera galàctica, que és cert que Star Trek ja l'havia travessat en molt poques ocasions, tres en la sèrie original i una a la nova generació, però no perquè hi hagués anat l'Enterprise voluntàriament, sinó perquè una força de més enllà d'aquestes coses que té Star Trek va empènyer la nau cap allà i llavors va retornar, no? Perquè això està tan lluny que llavors tornar a casa seria tot un problema, eh? De fet, ja ho serà aquí, tot i que ho acaben arreglant. Però bé, primer el que fan és aturar-se en un planeta per dir, home, si hem de parlar amb aquesta gent, i aquí és el gran cuit, jo crec, de la temporada ja, que és de fer una espècie tan diferent, que és aquest, els anomenaran els 10C, que no ens podrem comunicar amb ells a través del traductor universal, perquè formen part ja d'una altra galàxia, i hem de trobar alguna manera per poder-nos comunicar. I aquí, a poc, Star Trek va construint la seva llegada, el seu contacte, el seu encuentros en la tercera fase, que serà aquest final de temporada.
Ben dit. Sí. Està molt ben construït, ¿vale? Com ens presenten aquesta raça, com ens presenten la seva forma de comunicar-nos amb ells, una forma de comunicar-nos amb ells, insuficient, perquè al final ens estem quedant amb lo emocional i no amb lo verbal, ¿vale? Perquè ens entenem. I jo crec que està molt ben construït. Són ressenyes... La Marta deia que poder tota aquesta part científica se li escapava una mica, però és cert que al final quan veus certes reminiscències a contacto, a encuentros de la tercera fase, o dius, ui, esto es como la llegada, ¿no? Que al final són con dibujos, no sé cuántos, o veus unes potes tipus de pop i no sé què, jo crec que pots fer un símil ràpidament amb un altre llibre, sèrie, pel·lícula, etc, i ràpidament tornar una mica
al
gaudir de la sèrie.
Aquesta part és la que més m'ha agradat. A mi el que no entenc són els croquis de l'Stamets.
Però els entén algú? I que per què?
No és que no els entengui, a veure. La Marta
fa pauses quan surten els plànols de l'Stamets i intenta entendre allà amb la massa.
És molt difícil.
No, la part que tu has dit de l'arribada, que està basada en una novel·la de ciència-ficció de Ted Chiang, que és magnífica, aquesta m'encanta perquè utilitza les... bases, la descodificació d'un nou llenguatge. Jo, com sóc de llengües, m'agrada tot això. I aquesta pauta que fan servir aquesta part en què baixen en aquest planeta on troben una mena de crisàlides gegants, no? I que els afecten fent-los al·lucinar, m'encanta. Això m'encanta.
Bueno, al·lucinar i després a desenvolupar sentiments de tota
rememorar,
mena.
Rememorar, que al final és una mica la Madeleine de Proust, eh? És rememorar sentiments que et tenen lligat a una experiència, no? I al final el que t'estan dient és que les persones som això, som records i les memòries ens comporten sentiments i emocions, no? I això està molt ben trobat, m'ha agradat molt. I també m'ha agradat després veure com les pautes que per comunicar-se eren unes essències, cadenes d'hidrocarburs, no? I que són l'essència també de funcionament celular. Clar, això que s'havia de superposar amb unes enlluernaments, no? Unes pampalluques, i buscar el patró, que és hora aquí sí que hi té molt a dir, però també hi tenen a dir els especialistes de la nau. Tot i que sí que havia llegit en alguna d'aquestes ressenyes d'últims capítols que trobem que ho fan massa ràpid. O sigui, s'ho treuen una mica... Això s'ha d'estar... A mi potser ha faltat aquelles reunions que feien, no?, el capità Picard amb els seus tècnics, i treballem una mica i pensem això que està passant. Tot passa molt ràpid en aquestes, en els últims dos capítols.
Sí, sí, sí,
tot passa molt ràpid.
Sí. Bueno, amb en Sergi ja ho hem comentat, que arriba l'últim capítol i sembla ja que això del llenguatge sigui com...
I això és supercomplicat.
Com escriure amb ordinador i ja està.
Home, això...
Clar, és que passem d'utilitzar tres jeroglífics a fer frases supercomplicades.
Clar, sí, sí. Ostres, que no són sudokus, que això és...
El tema dels jeroglífics està bé, no? Perquè el capítol aquest on ho descobreixen és Rosetta, per tant ja té aquest punt.
Bueno, això, Rosetta, sí, sí. Suposo que té a veure amb la pedra, no?
No, evidentment, sí, sí.
Perquè... Sí, sí, correctament, tal qual.
Sí, està fet. El fet de trobar aquests hidrocarburs és la manera en què poden decodificar el llenguatge
entenc,
per comunicar-se.
Com ha dit en Sergi, en la primera part d'aquest especial, que li ha anat molt bé que contextualitzin temporalment els episodis, perquè a partir de cert episodi diuen que els hi queden 12 hores, i en 12 hores han de o bé negociar, dialogar, o veure què fan. I clar, això és,
bueno, és
un temps...
Arribes
molt pobre
a, arribes per a l'últim capítol, allò com... Falta l'aire, perquè sí, és que és sí. Com a última hora, no? És a dir, queda una hora perquè destrueixi la Terra i estem aquí parlant, a veure si ens entenem, a veure que...
I estan, però al tanto, que estan evacuant milers de persones de la Terra. O sigui, dius, però, mare meva, aquí... O sigui, en la realitat això no es faria, vamos, ni fart de vi. Ens deixaríem morir.
De fet, els dos últims capítols
bueno,
que...
Bueno, en Bezos marxaria a ell...
Sí.
Amb la seva família.
Però aquí, això és Star Trek i s'ha d'evacuar a la màxima gent que es pugui sense importar l'economia.
No sé com van fer la tria, tampoc, perquè el tant per cent de persones que podien evacuar, la tria fa una cara...
El primer que arriba, el primer que surt.
Ostres.
Que
sí, sort
no?
Que és Star Trek.
Això no ho veureu, no ho veurem. No. Però clar, per exemple, en els comentaris ens deien... Clar, i tots aquests meteorits que comencen a estavellar-se contra la Terra i a dificultar que les naus puguin fer la seva feina, per què no se'n van a l'altre costat del planeta? Vale? Que la pròpia Terra ja està tapant els meteorits i salven a la gent de l'altre costat. No, aquests meteorits és una crisi que no podem resoldre, vinga, tothom que marxi a la seguretat, tothom que marxi i
home, que se salvi qui pugui. Però ja has vist que sí, que Quagen, vull dir, no ha quedat res. Aleshores,
ja, però bueno, encara tindrien una mica de temps, amb aquests meteorits inicials.
Jo no ho sé, jo aquí, escolta, tu, si pots fer fora la gent...
Bueno. Escoltem una cosa, si va caure un meteorit, bueno, no se sap. I va començar a fer una onada de mortaldat amb els dinosaures increïble, no? Amb fums i a oxidar l'oxigen i... Ostres, penso, és que, clar...
No t'hi vulguis trobar, també t'ho dic.
No, ja t'ho sé, sí. Però aquí tenim uns escuts que milagrosament paren els impactes, però també permeten el teletransport, quan fins ara sempre els escuts han bloquejat el teletransport. Bueno, és la màgia d'estar en el segle 32.
Sí, sí.
A mi m'agrada... Perdona, Ignasi.
No, digues.
M'ha agradat molt aquesta tecnologia d'aquesta espècie que li diuen els Tensei, no?
Tensei, sí, els deu ser.
Però que deu ser una mena de nomenclatura científica, com la que es fa servir per les estrelles,
sí,
no?
Perquè
no,
quan estan allà no els hi
pregunten... No els hi diuen com se'ls diuen.
Clar. Bé, no sé si ho podríem pronunciar, perquè...
Home, bé que desxifren els missatges.
Sí, però no és una... A veure, jo entenc que no és un desxiframent textual, sinó que intenten agafar el context.
Escolteu una cosa, en els planetes s'ha de començar a Star Trek a posar aquells rètols que quan entres a la selva te diu benvinguts a la selva, aquesta és la comarca de la selva, doncs allà és, estàs...
Atent, sí.
On sigui.
El que passa que, clar, això és una mica com el capítol aquell d'Armok, no?, del tema de les metàfores, que també parlava de la comunicació i ho feia molt bé, aquell capítol. Si tu no coneixes el context dels mites de la literatura del planeta, no pots entendre les metàfores de les quals t'estan parlant.
Perdona, si hi ha gent que té problemes per aprendre l'anglès...
No vulguis imagina't aprendre l'idioma del Tensei que està basat en les mates, eh? Vull dir que, clar.
Però bé, també juguen amb que la... Ara en Sergi, sisplau, necessito la teva ajuda. La Michael Burnham és exo... Com té un...
No? Exobiòloga, sí.
Té una especialitat que li va, com en ell, el dit... En
aquest... O exolingüística, vull dir, perquè també li van canviant cada dos per tres.
Sí. La qüestió és que és una entesa en llengües. Del, no? I interestel·lar.
Per això pots sortir del pont i anar a la missió.
Exacte. Sí. I aquí les cadenes de... Com abans, no? Que les missions... Això estava molt pautat, no? Les missions de Star Trek o d'altres sèries de Star Trek, vull dir, de la nova generació, clar, no anava el capità, per si el capità a vegades havia de quedar...
Bueno, depèn de la sèrie.
Depèn de la sèrie.
Kirk anava totes, perquè era Kirk i...
Clar, bueno, clar, perquè una mica fatxenda, eh? Però bé.
Bueno, perquè era Kirk era ell.
Sí,
ell havia
sí, sí,
allà.
Sí, hombre, ton. Ja està.
Doncs Picard envia, però tampoc seria normal que tots els oficials del pont entressin a les... Vull dir que, esclar, estem parlant en ficció. Vull dir que, clar,
sí.
No. En la vida real no passaria que els que més manen de la nau són els que vagin a baix al planeta i puguin morir per qualsevol cosa que els hi passi.
Clar.
Evident.
Però molt bé aquesta connexió també que fa... Ostres, la presidenta de Nivar, que no me'n recordo, abans m'has dit el seu nom... I ara
Tirrina.
La Tirrina, sí, perdó, sí. La Tirrina, que queda esgotada, no? Que això també li passava
d'Espoc.
Sí,
fa un mind meld, no? Una fusió mental vulcaniana amb aquesta espècie, i clar...
Perquè és... són com una mena de xam, no? Tots, és una col·lectivitat i...
Sí. Clar, llavors ells els han d'explicar que ells són individus, que no són col·lectius...
Sí, és molt bo això, clar, que no bé. Ho entenen, no? Que funcionen
com a... Clar, que era una part de nosaltres que es va separar clar. I que va pel seu compte, no?
Sí, els volia castigar.
Per cert, això no ho he explicat, no? Que Tarka i Book s'enganxen amb la seva nau, amb la Discovery, enganyant a l'ordinador de la nau, no? I aconsegueixen, doncs, arribar fins allà i liar-la fort... quan intenten carregar-s'ho tot i segresten fins i tot a la pobra Jet Reno, que acaba convencent... Bueno, aquí ja arriba un punt que Book ja se n'adona que el Tarka aquest està boig i que no pot seguir per aquí. I al final el Tarka té com una visió de, hosti, l'he liada, què estic fent? Potser no vaig bé.
Ara no s'hi val, Ignasi, que diguis que en Tarka està boig.
Home, hi ha un punt que sí, ho dic que està boig perquè que arriba un punt que ha estat molt encegat. No seria boig la paraula perquè no ho està, sinó que no...
Val, ara sí, encegat, està bé.
En un punt de la seva... al final
enfadat,
de tot...
I enfadat.
Té aquesta epifania que diu, hosti, què faig? Què estic fent? No vaig bé, no? I és quan intenta redreçar la situació, salvar a Book, i... però ell continua amb la seva idea de... vull anar aquí i no marxo de la nau, m'estavello contra faci falta, perquè jo crec que seré capaç de poder sortir... abans i anar en aquest món paral·lel on està l'Oros.
Sí. Està a punt de tocar la meta, ara no es rendirà.
El que passa que no sabem.
Sap que està fent malament, però no es rendirà.
No, la sèrie això ho deixa obert, en teoria dona a entendre que ha mort.
Home,
però...
sí, no?
Jo, home, si tu vols creure en el final feliç que ell... abans de destruir la nau, sap...
No.
Pues mira,
gens.
Pues jo sí, tu.
No.
Jo vull que es reuneixi amb Boros, jo crec que ha sobreviscut i...
No.
Tu, Sergi, què? Va, desempata.
No, a mi també m'agradaria cantar que en el moment de l'impacte hagués aconseguit teletransportar-se a l'altre costat i, bueno...
De fet,
seria,
ja...
Seria bonic.
Salven a Book d'una manera estranya, no?
Sí.
Estranya, bé.
Et fan creure que ha mort, però no. Al final el salven els deu-C, que havien destruït el seu planeta, però el salven i el Book és al final qui els
com
acaba també...
Com que ens hem adonat que era important per tu, Michael.
Però era important per la trama, perquè al final Book, amb aquesta cosa que té la seva espècie, capaç de comunicar-se amb altres espècies amb això, no?, que li surt al front i tal, aconsegueix comunicar-se directament també amb els 10C i fer que retirin la tecnologia de la DMA. No només no apunteu cap a la Via Làctia, sinó deixeu de fer servir aquesta tecnologia perquè, gran metàfora mediambiental, està destruint el medi ambient galàctic i això és contaminant, és una energia contaminant. I els 10C, com que són unes meduses gegants, però són unes meduses maques, se n'adonen compte que estan destruint l'espai en general, les galàxies en plural, i decideixen retirar-les.
Però és que ja ho veien, eh? Si no...
Bueno, no, érem com bitxos. Ells tampoc escanejaven en profunditat per la seva vida intel·ligent allà.
Jo entenc que els
hi era... Això és com si vingués...
No. Hi ha un moment de la sèrie, en aquest últim episodi, que aquesta espècie... creu que no val la pena, o sigui, que els mons que estaven destruint, que ho sabien, eren inferiors i que pensaven que no hi havia vida intel·ligent. I això es diu.
Això és una analogia a moltes de les coses que...
Vale, correcte, està bé. Llavors, quan veuen que es poden comunicar amb ells i diuen, ostres, doncs hi ha vida intel·ligent i ens l'estem carregant, doncs aquí és on posen el fre. El que passa és que en Buc va més enllà... I diu, no només nosaltres, és que totes les galàxies.
Tu pensa que els déus C són unes persones que viuen a la vora d'un llac i el que fan és tirar l'esquer dintre de l'aigua. Tu no penses què pensen, ni què fan, ni què deixen de fer els peixos i organismes que viuen allà dintre.
Sí.
És exactament el mateix. Llavors, bueno, en aquests últims capítols, precisament és amb aquesta ciència que dèiem real, perquè parlen del METI, que és aquesta evolució del CET i de la cerca de vida intel·ligent a l'espai, i realment existeix. És una fundació que va ser fundada a San Francisco, als Estats Units, el 2015. Hi ha una sèrie de persones importants, de científics, etc., que han ideat un idioma matemàtic que pensen o creuen que qualsevol persona mínimament intel·ligent de l'univers podria entendre i podríem fer servir per comunicar-nos.
Sí, i han ajudat a molts d'aquests científics a desenvolupar part de la trama o de tot el que veiem en aquests últims capítols. I, de fet, l'espècie 10C, que viuen en un planeta gaseós, es basa també, no només en el que aporten els científics del METI, que a la vegada els científics del METI es basen en treballs d'altres científics, com Carl Sagan, que ja havia especulat sobre l'existència de vides en planetes gaseosos que, tal com ho descriu en els seus articles científics, s'assembla moltíssim amb els 10C que veiem aquí a la sèrie.
Sí. Òbviament flotarien enmig dels núvols i una cosa que pot flotar, doncs el que et pots imaginar és una mena de medusa, per no dir globus aerostàtic. Parlen també, perdó, de l'escala Kardashev,
Sí. Vale?
També d'un fotimer de temps que està inventada, per determinar el tipus de civilització avançada que ens poguéssim trobar en base a si aprofiten l'energia del seu planeta, del seu sistema planetari o de la galàxia on viuen. Això també és ciència real.
Correcte. I la cosa acaba bé, l'anomalia la retiren, acaben en paus, l'espècie 10C els envia a través d'un forat de cuc perquè estan tan lluny que no podrien tornar a casa... I d'aquesta manera, amb un forat de cuc, doncs ràpidament la Discovery torna davant de la Terra que, després d'aquesta traïció, bueno, no m'ha explicat gaire bé, no? Però la General Endoy aquesta de la Terra, que bueno, és una trama que no sé si està molt ben construïda, la de la traïció d'aquesta general i tot plegat, però bé, en tot cas.
Però no, diguem-ho, Ignasi, perquè no empatitzes amb ella, no la coneixes. Si mor o no mor, a tu t'és igual.
Sí, t'és igual, sí. El tema és que la Terra es torna a unir a la Federació. I amb això tanquem el cercle de principi de la temporada. I aquí tenim un càsting que se n'ha parlat bastant, que és la de la presidenta de la Terra, que és Stacey Abrams, que és una política nord-americana, no és actriu, que la van anar a trucar al despatx d'allà on treballa, a través via Zoom. I aquesta política americana forma part d'aquesta temporada de Discovery interpretant aquest personatge.
L'he buscada i és candidata governamental a l'estat de Geòrgia.
Sí, crec que va fer un discurs també enfrontant-se a Donald Trump el 2019, que li va fotre una canya que el va deixar fabagirat.
Però no prou.
No prou, no.
No ho sabia.
Però bé, bé, molt
sí,
bé.
Sí, és una defensora dels drets en general i entenc que com a afroamericana...
No, i a més és escriptora, no només de llibres de política, sinó que fa llibres de ficció. O sigui que, aquesta dona és una canya.
Bé, ja hi ha gent així, eh? El que passa és que nosaltres, per exemple, aquí ens seria estrany, no?, tenir un candidat o una candidata governamental o alcaldessa o alcalde en una sèrie. Seria...
Bueno, i que escrivís estrany. Llibres de ciència-ficció.
Ja n'hi ha, de parlamentàries que escriuen. Ja la seguirem.
Sí,
a veure com li va la carrera governamental, la seva candidatura.
Sí, sí, i amb això bé, tanquem el cercle, no? Vull dir... Bé, final feliç. Amb aquest, aquí hi ha una altra referència de Carl Sagan, bastant evident, que és aquest plànol que fan mostrant la Terra així petita, gran i petita, com aquest, el punt blau pàl·lid que esmentava Carl Sagan a Cosmos.
Sí, i abans d'aquesta imatge molt canònica, molt típica, que dius tu, veure de nou la base estel·lar principal de la flota estel·lar orbitant, per fi, la Terra.
Sí, sí.
Llavors, això és com el punt final, no? Ja estem on tenim que estar i som els que tenim que ser.
Bé, dintre de les trames secundàries que potser no havíem comentat, que les traiem ara, aquí tenim una relació romàntica per Saru, que ens dura tota la temporada, una relació romàntica que ell, el propi Duke Jones, que havia reclamat a la sèrie i que ell defineix que és una trama d'orgull i prejudici. M'han ben dit, perquè és tal qual una relació d'aquestes de sentiments així com el que queda del dia, no? D'aquestes pel·lis dels James Ivory.
Sense l'efecte de diferència de classes i sense estar en el camp i sense estar...
Però hi ha una diferència d'espècies, també hi ha una diferència de posició social,
exacte,
no? Unes president...
jerarquies, sí. I una contenció que abans n'hem estat debatent, Ignasi, i hi ha aquesta contenció que de cadascú ve de llocs diferents, no? La presidenta de Nivar li ve per la seva potser condició, valors, cultura, educació... romulano-vulcaniana i per aquesta sempre frenada que fan de les emocions, els sentiments, i en Saru perquè, pobre, no sap si fa un pas o el fan fals, no sap com acostar-s'hi, ell també és molt caut i m'agrada molt que va buscar consell al doctor Culver. I el doctor Culver fa aquell somriure amb una mica morri de dir, home, això promet.
Aquí,
això està bé que neixi algo així dins de tant de drama, no?
Està bé.
I m'agrada molt, de fet jo reivindico més moments d'aquesta saviesa, d'aquestes relacions que no són amb joves, que són amb gent que tu, encara que no vegis l'edat, però saps que són amb gent més gran, més adulta, més madura, i que tot és més reposat i alhora és intens i nou i a mi m'ha agradat molt.
No, és maco, eh? I al final fins i tot allò com s'agafen la mà, no? És com... Està bé.
Sí. I no n'hem parlat de la escena que potser no hi hem arribat encara. L'escena de la Tilly bevent, no? Compartint beure, no sé què beuen.
Jo tampoc
exactament.
Sé què beuen. Alcohol, ja t'ho dic jo.
És alcohol,
mentre van evacuant la gent, no?
Mentre evacuen quan fan un xin-xin amb l'almirall Vance, és?
Sí.
I s'ho miren tots dos allà perquè tothom, clar, ha anat abandonant perquè s'esdevé la tragèdia, no? I pensen en lo pitjor i el capità o la capitana són els últims que queden, no? A la nau. I no res, però bé, happy ending, eh?
També tenim el personatge de Zora, que potser jo m'esperava que sortís una mica més, perquè sí que surt
més... L'Annabel Wallis.
Sí, l'Annabel Wallis.
Quina veuassa, quina interpretació sense veure-la. M'agrada molt.
No, a més, és superdolça, la veu, és fantàstica.
Tot el que desprèn només amb la veu, que, no sé, t'imagines tots els estats d'ànim.
Sí que és cert que surt més cap a la primera meitat de temporada, menys a la segona. L'he trobat a faltar potser una mica perquè és més secundària. Des del moment en què apareix el personatge de Kovic, que és el que interpreta el director David Cronenberg, i la reconeixen com un ésser viu, una intel·ligència artificial, però ésser viu i que, per tant, si vol continuar la nau, ha de ser membre de la Federació, una mica com en Data.
Sí.
És això. El sotmeten a un judici allà ràpid per determinar si és un ésser viu o no.
I al final el judici també m'agrada molt aquest gir, no? Al final no era tant per Zora, sinó també per la gent que s'ha de relacionar amb Zora, no? A veure si l'acceptaran o no.
Exacte.
Sí. Aquest doble judici, no?, que confessa en Kovic.
Sí, perquè qui té potser més problemes és Stamets, no?, en aquest cas, mm-hmm, que li posa una mica més de pegues.
Bueno, perquè també representa, suposo, aquesta ètica científica que de vegades es queda curta o de vegades no saps on posar la línia perquè es poden cometre atrocitats, no? Però bé, ben resolt. M'agrada molt aquells debats, sí que són propis de Star Trek.
Total.
De qualsevol, sí, de les sèries.
Sí, sí.
Algun d'aquests quatre capítols conclusius que té la temporada, també el de... aquest el camp d'anar a una colònia amb un camp d'asteroides i rescatar tota la gent, aquí sí que són pocs per salvar-los a tots,
sí,
i detecten que hi ha quatre que no són evacuats i diuen, no, aquests són quatre presoners que donen exemple a tota la societat del que no s'ha de fer aquí i no els rescatis perquè són púrria, no? Són,
sí, sí,
són menys que res.
Són gentussa.
Però allà hi havia gent...
I la capitana, perdona, jo el rescato i després ja veiem què fem amb ell.
Però allà hi havia gent que sí que era culpable i gent que era innocent, que no havia fet res, que estava allà tancada, hi havia,
sí,
de tot.
Un camp de treball, no? Una mena de... Sí, sí, allò... de treball forçat.
Eren molt xungos, perquè aquí hi ha aquest debat moral que també és molt Star Trek, no? Quan un dels presoners es considera culpable del crim que va cometre, tot i que llavors t'ho va matisant i te va explicant, però sí que és cert que va cometre un assassinat i no se sent... no se sent correcte sortint de la presó i salvant la seva vida i decideix quedar-se al planeta i morir, perquè el destrossarà el planeta, l'anomalia. Aleshores, aquí hi ha aquest dilema moral de Michael de respecto a la llibertat individual d'aquesta persona que vol morir en allà o faig el que se suposa que he de fer, que és rescatar-lo, no? La ètica moral, aquest debat que sempre planteja Star Trek, està molt bé en aquest capítol.
Sí. Altres són pur disfrut. Ai, disfrut, segur que està malament.
Gaudí,
com aquest que deia la Marta del casino, no? Que anem aquí al casino, tenim aquesta batalla de boxa amb la Wosekun, aquesta partida de pòquer per a veure qui aconsegueix el component essencial per la bomba que necessitem per evitar que destrossin l'anomalia i fer el primer contacte o que guanyin Tarka.
A mi potser d'aquests més autoconclusius el que m'agrada més és el All is Possible, que és el de la marxa de Tilly, no? El que està la Tilly en el planeta aquell que accidentalment aterren allà amb els quatre cadets i ella ve d'una missió d'entrenament i els ha d'ajudar a sobreviure en aquella situació que no estava prevista. Hosti, està molt bé. A més, a mi, ja t'ho dic, el personatge de Tilly m'estava agradant molt. I em sembla que és el capítol 4, aquest de la temporada, i arran d'aquest capítol ella descobreix que la seva motivació era equivocada, és a dir, ella tenia aquesta obsessió de ser capitana perquè la seva mare ho havia estat, havia crescut tota la seva vida amb aquest objectiu, i en aquest moment de la seva vida, que està a 1000 anys en el futur, que ja no té família, que l'única família que té a la nau, i que ha perdut l'objectiu a la vida, i de cop i volta... Kovic també l'ajuda i li diu, tu serveixes com a professora, els estàs entrenant molt bé aquests cadets, i és quan ella canvia i diu, bueno, potser sí, la meva motivació és fer de profe, i se'n va de fer de profe a l'Acadèmia de la Flota Estel·lar. Aquest capítol està molt bé i tot el que planteja aquests dilemes amb Tilly a mi m'encanten.
La llàstima és que els la treuen al capítol 4 només per veure-la en el 13, 5 minutets mal comptats, però bueno, si Tilly és feliç, nosaltres som feliços.
Sí, sí, no, i tant, i tant. Vull dir, no sé, jo aquest capítol ho vaig disfrutar molt, està molt ben fet. També hi ha un moment aquest de neu amb monstre, que ens recorda la pel·lícula de J.J. Abrams. Vull dir que... Que bé.
I la tornada de la mare de Michael, de l'Skowat Milat, que, bueno, que potser és una mica gratuït, perquè ens presenten també una raça que va fugir del seu planeta, que estan en hibernació, que es desperten, però tenim aquí una nova forma de vida... I no preguntem ni què tal, ni com esteu, ni qui sou, ni d'on veniu, res. Aquest, per mi, sí que és el capítol d'emplenament que no aporta res a la trama.
Sí, és el tercer. Per mi és el més fluix de la temporada, eh?
Perquè no li fan ni punyetero cas, eh? En aquesta nova raça que tenim al costat de casa, que ens han vingut de fora, vull dir, no li fan ni cas.
I, a més, el personatge de la mare de Michael cada vegada que apareix és com... em fa una mica de mandra, aquest personatge, i no... Mai he acabat de connectar, eh? En fi.
Serveix, aquest capítol serveix perquè Michael evolucioni un xic. Vale? Perquè en principi vol castigar a la germana Coward Milad, que ha fet aquest... Bueno, fa com una mena d'assassinat per robar Diliti, i la vol castigar, i també aquest capítol serveix perquè vegi un altre punt de vista, perquè accepti altres conseqüències, una mica lligat amb el Kobayashi Maru, amb aquestes discussions que teníem amb la presidenta. Li serveix per madurar a la Michael. Uh-huh. Tret d'això...
Doncs molt bé, jo no sé, jo diria que ja ho hem explicat gairebé tot de la temporada. Ara podeu aprofitar que la teniu en bucle Pluto TV en un canal Star Trek 24 hores el 7 dia de la setmana que et van passant tota la temporada. Per tant, mira, la podeu veure d'una tirada també. Si teniu temps en un sol dia, doncs comenceu el primer capítol, que no sé quina hora el passen i us aneu empassant així tota la temporada, tu. Perquè no hi ha altra manera de veure-la ara mateix.
Amb tu, Ignasi, teoritzàvem que aquesta sèrie vista del Tirón entra per uns altres ulls que haver-la vist, això, cada divendres o dissabte, quan bonament podíem, i amb aquest parón que no hem comentat, que va haver-hi des de principis de gener fins a finals de febrer.
Exacte, sí, sí. Doncs no sé, si voleu afegir alguna cosa més, i si no ja ho deixem aquí sobre aquesta temporada de Discovery.
No sé, cadascú veiem, no? Tenim diferents punts de vista i ara suposo que tenim desitjos, com sempre, no? Ostres, que volem la Tilly a la cinquena, que volem més relació de Saru i amb aquest personatge que no...
Terrina.
Que volem que la Michael i en Book estaran separats. Per fi! A veure què passa ara.
Bueno, per fer el que han fet, li han fet a fer serveis comunitaris i ja està, eh? Que Déu-n'hi-do la que ha liat.
Sí, perquè Déu-n'hi-do, sí. Potser...
On estan els càstigs de veritat en el món de Star Trek?
És veritat, és que no...
Ja, no sé.
Han estat una mica...
Però és Star Trek, no dius, eh? Aquí vivim, és el món de que la rehabilitació, i al final el Buck tenia bones intencions i s'ha equivocat, però que ja ho arreglarem, tu tranquil. Això sí, ens han quedat sense la seva nau, per sort la gata ha sobreviscut, que és el que també ens preocupava, i per tant... Escolta.
És una gata?
Sí, de fet són dos...
Bueno, ja, bueno.
Però sí, és una gata, és una gata. Sí.
Jo vull...
No preguntis, Marta, no em tiri de la llengua, eh?
No, perquè el Sergi té la teoria que és com la gata de Capitana Marvel, però no, jo dic que no, que és una gata de veritat.
Ja. No,
jo crec que
no, és
alguna
igual.
Cosa més és.
És igual. Allà veurem. Fins i tot la gata té la seva subtrama i no li agraden els hologrames, es veu, no?
Mm-hmm. De veritat.
Sí, sí.
I, no sé, volem més Grey Tal, volem més Adira...
Bueno, volem... Grey sí, Adira potser no tant, eh?
Sí.
A mi m'agrada més Grey que no pas Adira.
A mi m'agrada...
Mira, parlant de l'Adira, ja per acabar, eh? Parlant de l'Adira, que l'Stamets i en Culver, RQR, en plan, que són com els teus mentors, els teus tutors, no? Ells volen ser com els seus pares adoptius, deixem un tutors, però l'Adira el segueix parlant de vostè, a tots dos.
Sí.
Vull dir que la Dira poder també està, si li preguntessin directament a la Dira, vols que aquests dos siguin els seus tutors legals, poder diria, perdona, ja tinc majoria d'edat, a mi que em deixin tranquil.
Sí, jo crec que a la Dira li agradaria més a la Detmer, no? Compartir
sí.
experiències.
Ah, però una cosa i... és qui vols d'amistat i l'altra qui han de ser els pares. Pues està...
Perdona, la Detmer també seria una guia... Boníssima.
Perfecte, exacte. Sí,
I a una persona no li calen només dues persones per criar-la, es crien
no.
moltes persones.
I a més, amb el que treballen aquesta gent, com no tinguin allò una bona comunitat, no se'n surten.
I vull més Reno, i vull... Sí.
Bé, tindrem cinquena temporada, això ho tenim garantit. Esperem veure-la en Paramount sí. Plus ja quan estigui implementada aquí i veure-la doncs, amb garanties. I això sí, temporada de 10 episodis que ja sabem que s'estrenarà el 2023 i que crec que començarà a rodar-se ja, si no és que ha començat, vull dir que la cosa ja està en marxa. Sergi i Marta, doncs res, moltes gràcies i a volar, com diu Michael.
Un plaer.
Fins aviat.
Adéu.
Adéu.
I fins aquí el programa d'aquesta setmana. La música que heu escoltat avui pertany a Scott Buckley i a Pixel Factory. Qui us parla, l'Ignasi Herbat, m'acomiado de tots vosaltres. Recordeu subscriure-us al canal de podcast a iVox i feu un m'agrada en aquest àudio, encara que ens escolteu per alguna altra plataforma. No us oblideu també de visitar la nostra web ningunoesperfecte.cat. La setmana que ve és la setmana. Cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte.